Mobilitat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia i bona hora, benvinguts a la ciutat. Aquest començament de setmana, dilluns, dia 3 de febrer, estrenem setmana i estrenem mes també aquí a la ciutat. En un dilluns en què parlem avui, esperem poder parlar, perquè, de fet, els convidats que tenim avui han tingut un petit ensurt amb el seu vehicle i estan de camí, esperem que arribin doncs perquè els puguem entrevistar. Són l'Entesa pel Debat Constituent, un ens que vol debatre amb la ciutadania el futur del país, articulat en una hipotètica Catalunya independent. Ens en vindran a parlar, esperem que així sigui, l'Òscar Tandit, que és el delegat al Maresme, i la Trinitat Pujol, que és membre del comitè fundador. Avui també als nostres estudis compartirem estona amb la neuropsicòloga de l'ABAP, la Lorena Grau. La Lorena, com sabeu, treballa a l'Hospital de Calella a través de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital i és l'encarregada de fer un seguit de xerrades. Avui ens ve a parlar de la ràbia i també de com cuidar a les persones que cuiden una persona que té una demència. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat amb el Lluís Matas, amb el Josep Maria Parella, amb el Josep Besart i amb el Xavier Nogués. I avui acabarem la ciutat amb música d'Aretha Franklin. Avui fa anys que es va convertir en la primera dona que entrava al Saló de la Fama del Rock. Corria tal dia com avui, de l'any 1987. I avui també a la ciutat parlem de Jocs Florals, aquesta 38a edició dels Jocs Florals de Calella, que ja ha començat a caminar. Salutacions, un matí més d'aquí us acompanya. El meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps després d'un cap de setmana de primavera. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una setmana en la qual haurem de parlar d'una normalització de les temperatures després d'aquests valors tan elevats que estem tenint i que ahir van fer pujar els termòmetres fins al voltant dels 23 graus en alguns punts de la comarca, com és el cas, per exemple, de la Sant Vicenç de Montalt o també de la mateixa ciutat de Mataró. Una situació meteorològica que a partir de demà es normalitzarà a partir de demà a la tarda. De moment avui continuarem parlant d'estabilitat, alguns núvols prims poc importants i d'unes temperatures que tornaran a ser clarament superiors a les normals per l'època de l'any. Així han estat les mínimes i el mateix passarà amb les temperatures màximes que tornen a superar els 20 graus a la major part de la comarca. Pel que fa als vents, fluixos, aquesta tarda lleugerament moderada la Marina de Garbí, del sud-oest, que bufarà sobretot cap al centre i nord del Maresme, amb una situació marítima que estarà dominada per la maror i amb un estat del cel, com ja hem dit, en conjunt, dominat pel sol a tota la comarca. Demà, durant el matí també, continuarem parlant de molta bonança i d'unes temperatures molt suaus. Les temperatures mínimes encara podrien pujar un palet més, però a partir de la tarda hi haurà un canvi de temps amb el pas d'una cueta frontal que lliscarà pel Pirineu i que farà que entrin vents del nord i, per tant, que les temperatures vagin a la baixa fins al punt que les temperatures mínimes de demà no seran les de la matinada, sinó que es produiran a darrera hora de la jornada, entrada a la nit de demà a demà passat. I alhora, demà cap a mitja tarda vespre, no es descarten alguns ruixats que en conjunt, això sí, seran febles i poc importants, més probables cap al Maresme Nord. Pel que fa als vents, demà força variables al llarg del dia, entrarà vent de Garbí cap al migdia, primeres hores de la tarda, després girarà cap a nord-est i la situació marítima, doncs, més o menys com avui, dominada per la maror a tota la costa de la comarca. Demà passat, dimecres, d'entrada s'espera que domini el sol. Hi haurà alguns núvols, alguna nuvolada fins i tot, sense més conseqüències, no esperem precipitacions, però això sí, les temperatures ja s'hauran normalitzat, baixant les mínimes i també baixaran les temperatures màximes.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per la ciutat de Calella, avui al carrer Colom, entre Riera i Sant Jaume, està tallat fins la una. També hi ha un tall al Rierany dels Frares entre la N2 i els Agustins, un tall de 24 hores per obres al Clavegueram, un tall també de 24 hores al carrer Montoriol entre Rierany dels Frares i Àngel Guimarà. També hi ha un tall al carrer Sant Claver entre Sant Josep i plaça Sant Elm fins la una i de 2 a 4.30 de la tarda. I un tall també al carrer Raval entre Sant Jaume i Bruguera de les 8 a la una. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R1 de Rodalies, que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Massanet-Massanes. Habilitat, però, servei alternatiu per carretera entre Mataró i Malgrat. Es poden produir retards superiors als 15 minuts. D'altra banda, la R3 ja està restablerta la circulació de trens entre Montcada, Bifurcació i Centelles, que ha patit un tall de subministrament elèctric. La resta de rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils, circulen amb normalitat. I a aquesta hora, com cada dia, saludo la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs bé, a comarca Alarma Mataró per l'increment de robatoris en alguns comerços i habitatges del centre del municipi. Es tracta d'establiments de tota mena, com perruqueries, drogueries, locals d'empreses, pastisseries i bars i diverses cases de l'entorn del carrer Torrent de Mataró. És per això que la setmana passada una seixantena de veïns es van reunir al local de l'Associació de Veïns del Patí de Can Marçal amb l'objectiu doncs de posar en comú una mica aquesta alarma social i la preocupació que hi ha a hores d'ara amb els veïns de la zona. Per aquesta setmana hi ha prevista una altra reunió del veïnat amb Mossos d'Esquadra per intentar explicar els fets i definir algun tipus d'estratègia que els ajudi, si més no, a protegir-se. D'altra banda, des de l'associació també s'ha elaborat un escrit per demanar a l'Ajuntament doncs, que reaccioni davant d'aquesta onada d'intents de robatoris que està vivint al centre de Mataró. De fet, el conjunt dels delictes va pujar a Mataró aquest 2019 un 7,7% durant el 2019, el que representa un total de 9.234 delictes, 663 més que l'any anterior. Per tant, sí que és cert que han pujat. Especialment, a més, destaca l'augment dels robatoris amb violència, que, atenció, han augmentat un 21,7%. L'Ajuntament de Mataró ha transmès la preocupació als cossos policials, que l'augment progressiu de delictes de la ciutat, i creuen que va relacionat amb l'augment de policial a Barcelona. A Barcelona ara hi ha moltíssima més policia al carrer i potser els delinqüents decideixen anar més com a les zones més perifèriques de l'àrea metropolitana, com podria ser Mataró, Badalona, on s'han notat molt aquests increments dels delictes.
Molt bé, doncs estarem atents a aquesta informació.
Sí.
Què més, Naomi?
És a dir, més coses d'àmbit comarcal, perquè la candidatura Maresme Seguim encapçalada per l'actual Federació Comarcal d'Esquerra al Maresme, de Josep Pena, va rebre el suport majoritari de la militància del partit en el Congrés Comarcal de Renovació de l'òrgan rector celebrat a la Fundació Llúria aquest passat de setmana. Maresme Seguim va vèncer la candidatura Un Pas Endavant, liderada per la premiandenca Núria Espuny. D'aquesta manera, Josep Pena seguirà al capdavant del projecte comarcal amb un equip força renovat. La nova permanent ha presentat a la militància un projecte doncs, que al seu entendre diuen que busca consolidar la implementació d'Esquerra a la comarca en base a quatre eixos molt clars. Ser un partit decisiu al Maresme, reforçar l'estructura i la cohesió i obrir-lo encara més a la militància. Durant aquest congrés comarcal també es van renovar els noms que representaran a la comarca el Consell Comarcal. De les 7 persones que es van presentar, van resultar escollida la regidora d'Arenys de Mar, Laia Martín, el mataroní Sergi Penedès i l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Nani Mora. Dic que en aquesta nova executiva comarcal doncs no hi forma part ningú de Calella.
Molt bé.
I acabem una última qüestió. Estaves dient, no em parla del temporal avui.
A veure, és que hem tingut un cap de setmana tan primaveral, que el temporal ja sembla que sigui passat.
Exacte, doncs bé, ho han aprofitat malgrat aquest cap de setmana primaveral.
Molta gent, per cert, no?
Exacte, un miler de persones, Han participat aquest diumenge en la neteja dels residus a tres de les quatre platges de Malgrat de Mar, que va deixar el temporal Glòria. A banda de malgratencs i malgratenques, doncs també s'hi va sumar persones de poblacions com Santa Susana, Palafolls, Blanes, Pineda, Calella, també d'altres punts del Maresme i de comarques com el Vallès o Barcelonès que es van voler apropar a Malgrat. L'alcalde de la població, en Joan Mercader, va agrair la tasca de les persones voluntàries i va dir que espera que les platges estiguin a punt per la temporada de Setmana Santa. No? Una mica també el que recollíem aquí la setmana passada dels alcaldes del Maresme i del Consorci d'Hostaleria. Malgrat de Mar va ser, com recordem, un dels municipis més afectats pel temporal i les destrosses no van permetre doncs, que fins aquest cap de setmana es pogués netejar aquesta zona amb seguretat, per això han anat una setmana més tard que d'altres poblacions del Maresme.
Doncs un 10 per aquestes pràcticament 1.000 persones, que són moltes.
Són moltíssimes.
Molt bé, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
Gràcies. I si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades hi podeu llegir aquesta notícia que fèiem sobre l'audiència pública de la setmana passada. A Calella, una destinació turística intel·ligent que pensa en visitants i autòctons, i també aquesta calma davant l'alarma que ha provocat el coronavirus. I fem una lectura ràpida de titulars d'aquesta hora del matí a la premsa. L'atac terrorista i a Londres inunda, òbviament, totes les portades de la premsa d'avui, però hi ha altres titulars. El Punt Avui titula "Serem 8 milions, aquí no hi ha gent dormint al carrer". 2030, d'aquí a 10 anys, a Catalunya hi viuran 8 milions de persones, diu l'IDESCAT. El litoral és on creixerà més la població per increment de la inflació. I els clàssics se reivindiquen, demanen poder circular per la zona de baixes emissions a la ciutat de Barcelona. I el crim dels urbans a Barcelona a judici a partir d'avui dilluns. Altres informacions que destaca el periòdico a la portada, diu: la batalla sobiranista irromp a la Moncloa. La Vanguardia diu que l'epidèmia del coronavirus amenaça l'economia mundial. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que Xina reculen la tornada al treball i a l'escola de milions de persones. I acabem, com sempre, fent un cop d'ull a la portada del diari El Mundo, que diu que Marlaska incentiva permisos carcelaris en una clocada d'ull a Vigo. Diu aquest diari avui a la portada, El Mundo. És dilluns 3 de gener, són 10:15.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris, perquè el contenidor gris només hi va el rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Avui, la 38a edició dels Jocs Florals de Calella ja comença a caminar. Tenim en línia el seu secretari dels Jocs Florals, el Josep Miracle. Què tal, Josep? Molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Bon dia i benvingut. Ja comença a caminar en una edició dedicada aquest any a la llopa.
Sí. Bé, enguany, doncs, es commemora el centenari d'aquest fet històric que és de la nostra llopa de Calella. Doncs volem commemorar, volem tenir aquesta pinzellada d'homenatge i de record a aquell fet commemoratiu que hi va haver.
Clar, allò va del 920 i estem al 2020, per tant, el centenari. I com serà? Com penseu fer aquesta clocada d'ulls a la llopa?
Bé, aviam, serà és una pinzellada, exactament no te puc ara especificar de la manera que serà, però sí que tota seguretat, que tenim la col·laboració dels geganters per poder fer el Ball de la Llopa. Serà doncs, un petit detall commemoratiu de la festa.
Els Jocs Florals, 38a edició. Déu-n'hi-do, Josep.
Bé.
I encara molt viva.
Esperem que sí. Aquesta és l'intenció d'anar seguint. Aviam, no ho podem dir mai que no. S'ha de tirar endavant sempre.
Us aneu adaptant als nous temps?
Intentem doncs, anar aconseguint, doncs, anar fent aquest tomb i adaptant, sí, en aquests nous temps que se'ns presenten, no? Però, bueno, no podem sortir del fil conductor d'uns Jocs Florals, però sí ens anem adaptant a més al dia.
I com ho penseu fer, això? O com ho feu? Com us aneu adaptant aquesta bueno, als canvis, no?, que genera doncs, la vida? Amb uns Jocs Florals que són molt històrics, no? Parlem ja, en el cas de Calella, de 38 anys, no?
Sí. Bé, però són 38 anys perquè, si recordem, els primers Jocs Florals de Calella que hi van haver van ser l'any 1908. Aviam, com s'explicarà això? Doncs és molt senzill. Es varen fer 6 edicions molt esporàdiques, i per tant l'any 1908 van ser els primers que hi van haver a Calella. Després, els segons ja es remunten a l'any 1917. I els tercers a l'any 18. Vull dir que tenim un fil conductor que era lluny. Però, esclar, són 3 edicions que es varen fer en aquell temps. Els quarts van ser l'any 34 i l'any 65 els quarts, els cinquens Jocs Florals. I els 79 els sisens. Aviam, eren molt esporàdics, es feien una edició i es deixaven de fer. Bé, llavors van ser els Amics de la Poesia quan van voler decidir que l'any, a partir de l'any 1989, que van voler agafar aquest testimoni de recuperar aquella tradició, aquells Jocs Florals, i fins avui, doncs, ja podem dir que són ja 38, perquè hem de comptabilitzar els antics.
Els jocs que ja han començat a caminar, dèiem, les persones que hi vulguin participar ja poden començar a enviar els seus treballs, no?
Bé, és que els Jocs Florals ja a primers de desembre ja es varen donar publicitat a nivell de poetes i així, perquè puguin anar escrivint. Si ara estem ja en la fase on estem ja rebent els treballs i estem acabant de... perquè el pla acabarà el dia 20 de febrer, per tant, sí que demanem a la gent que interessada en poder col·laborar i en poder enviar-nos una prosa o una poesia pels Jocs Florals, doncs que espavili, perquè ara és el temps que hem de rebre aquests treballs, perquè després el jurat tindrà la seva feina.
Flor Natural, Englantina, Viola, el Premi Maria Cardona, el Premi Concepció Organ, Francesc Castells, el Juvenil de la Llopa, el Premi Francesc Grau i Germana Saula són els premis els que opten, no?, els participants?
Efectivament, sí. Tots Jocs Florals ha de tenir els 3 premis principals, que és la Flor Natural, Englantina i la Viola. Aquests són els premis que donen nom a Jocs Florals. A partir d'aquí, cada entitat pot fer l'avaluació de concedir premis extraordinaris. I nosaltres doncs, volem sempre tenir aquest punt d'homenatge o de record a poetes i escriptors de la nostra ciutat que, dissortadament, ja no estan entre nosaltres.
Alguna poesia dedicada a aquest centenari de la Llopa?
Efectivament, el premi del Francesc Castells sempre ve... bé, amb motiu del petit homenatge que volem dedicar. El que passa que enguany hem volgut obrir una mica aquest ventall del Premi Francesc Castells perquè puguem tenir doncs, possiblement més participació o així, no? I hem volgut dir que el Premi Francesc Castells va destinat al millor poema o prosa o conte relacionat amb la Llopa. Obrim aquest ventall a veure què ens diuen de la nostra Llopa.
És a dir, que la novetat d'aquest any seria que accepteu contes, també, no?
Bé, tenim els premis de la prosa poètica, que poden ser contes, però amb el que et deia ara del Premi Francesc Castells, bueno, volem veure la gent que escriu, com ens pot fer una petita versió sobre la nostra llopa de Calella. A veure, estem molt expectants en veure quina participació tindrem.
Home, i quins contes? Perquè qui sap si d'aquí em pot sortir algun conte que arribi fins i tot a les escoles de Calella,
veure,
no?
No
se sap això, no?
Per què no? O perquè a les escoles no ens poden escriure un conte o una prosa relacionada amb la llopa, a veure, i que és patrimoni de la nostra ciutat.
Ho heu demanat vosaltres a les escoles, Josep? Aneu per les escoles a fer propaganda?
Ho estem tractant, sí, ho estem fent. Estem anant enrere a veure si podem aconseguir que ens participin.
Però vaja, que us heu d'espavilar, perquè això ja acaba, no?
No, clar, però aviam, ja des de primers de desembre que ho estem treballant.
I què, us han enviat alguna cosa o encara no?
Justets.
Justets.
Anem justets.
De lo de les escoles, em refereixo.
Sí, perquè aviam ens diuen que, esclar, que hi ha exàmens, etc, però, bueno, què hi farem? No defallim de poder tenir alguna de participació, sí.
Aneu a les escoles de primària o també heu anat a l'institut?
No, està obert fins a 20 anys, vull dir que són premis no obert a totes edats.
Molt bé, acabareu, tot això acabarà amb una gala que fareu, com sempre, el mes de març, en aquest cas a l'església de l'Escola Pia.
Efectivament, sí, aquest any tornem ja com aquesta darrera edició, tornem a anar al mateix lloc de l'església de l'Escola Pia, un marc incomparable de la nostra població, i aviam, creiem que sí que és un indret on ens obren les portes de bat a bat per poder fer aquest acte poètic dels Jocs Florals, i és un lloc que és acollidor i que té una presència i dona una qualitat en els certaments.
El jurat d'aquest any, format per Clàudia Montfulleda, Joan Setanat i la Dolors Vives.
Sí. Bé, la Clàudia és professora, és escriptora, és una persona que té uns... Ella escriu contes i relats, i té un... Per al lector, és la seva lectura, la lectura dels seus treballs, les seves proses i relats, és tot un regal per la realitat de que es mou. I en Joan Centenac, Joan Centenac és una descoberta per la meva persona, perquè no el coneixia, i resulta que ara és un cavallenc que resideix ara en la nostra població, encara que ell és de Barcelona, no? Però bé, i és editor, és professor d'universitat, és filòleg, és tot una persona molt entesa i capacitada per poder-nos fer de jurat.
I la Dolors Vives, que la coneixem.
I la Dolors Vives ja la coneixem, actriu, és repsora i entén molt bé amb la poesia.
Molt bé, doncs, et sembla, Josep, si aprofitem els micròfons de la ràdio per fer una crida a aquelles persones que potser encara estan mandroses, i a veure si els acabem de convèncer, perquè fins al dia 20 de febrer tenen temps, eh?
Molt bé. Bé, doncs, si demanem, doncs, que la gent que sabem que hi ha molta gent que escriu, que té aquesta cosa, d'aquest coquet literari dintre seu, doncs que es plagui amb un tros de paper, una prosa o una poesia, un conte dedicat a la llopa, per exemple, doncs ens el faci arribar per triplicat, amb la seva plica amb el nom i l'adreça i el número de telèfon, i ens ho adreci als Amics de la Poesia, al carrer Sant Pere, número 36 de Calella, i traurà pot tenir premi o no. Però bé, el sol fet de poder participar és ja tot un deix de poder participar en coses culturals a la nostra població.
És l'edició commemorativa aquest any del centenari del fet històric de la Llopa de Calella, 1920-2020. Sí. La 38a edició dels Jocs Florals. Molt bé, Josep, doncs que vagi molt bé i en tornarem a parlar ja quan hagi passat tot.
Conforme.
Ja quan sigui el moment del veredicte.
Això mateix. Moltes gràcies.
A tu, gràcies, Josep.
Una abraçada.
Són les 10 i 29 del matí, fem una pausa i parlem de l'entesa pel debat constituent.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes, allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
T'haurà indena mai tu de la etzau de menire quinyo su esper dins el
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs arribem al temps de l'entrevista a la ciutat, una entrevista que, com sabeu, sempre fem a través de les nostres càmeres, però avui el nostre convidat ha tingut una ensurt amb el vehicle i el tenim a través del telèfon. Òscar Tamarit, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Bueno, comença el dia així, eh?
Bueno, escolta'm, diuen que les coses no són com comencen, sinó com acaben, eh?
Això sí.
I per tant, si més no, ningú ha pres mal i, per tant, tot està bé, no, Òscar?
No, això ens passa a tots. Hem punxat una roda i ens hem quedat aquí enmig de l'autopista.
Molt bé, l'Òscar és el delegat al Maresme de l'Entesa pel Debat Constituent. Ara se'n parla molt, últimament. Ens pots explicar... sou un partit polític, sou un grup de persones, exactament què és l'Entesa?
Mira, l'Entesa és, el novembre del 2018, el president Quim Torra va crear el Consell pel Consell Assessor per l'Impuls del Fòrum Cívic i Social, pel Debat Constituent, que estava integrat per Lluís Llach, Marta Rovira, Jordi Domingo, Antonio Baños, Jaume López, o sigui, gent que tant era de l'àmbit polític com de l'àmbit... social, sí, com de l'àmbit cultural, i aleshores això va concloure i ens va donar pas a el que van ser els debats constituents. Vale? Va haver un canvi i aleshores ens vam coordinar enteses, no? Que la nostra feina és la funció principal nostra és d'estendre, dinamitzar i coordinar el debat constituent als respectius territoris perquè el màxim de nombre de persones puguin expressar la seva opinió a través dels debats. O sigui, nosaltres no som cap ente polític, vale? Sinó que el que anem a buscar, per dir-ho manera, és que tothom pugui donar opinió per una nova Constitució més moderna.
És a dir, generar debatre articulat en una hipotètica Catalunya independent, no? La cosa va per aquí. Sí?
Sí, però tant pot ser per Catalunya, com pot ser per Portugal, com pot ser per Espanya mateix, per França... O sigui, el fet és una nova Constitució moderna de la gent i per la gent.
Vosaltres, tu ets en aquest cas el delegat al Maresme.
Sí, delegat de comarcal i nacional.
Val, aquí al Maresme ja s'estan formant grups de persones, ja hi ha diversos municipis que tenen els seus grups de persones?
Sí, aquí al Maresme tenim gent a Mataró, a Arenys de Mar, a Argentona, a Pineda, a Sant Andreu de Llavaneres, que precisament aquest diumenge farem una trobada amb en Lluís Jacques i ells incorporaran la part dels audiovisuals. Tenim gent a Rius, a Teià, a Vilassar de Mar, Cabrils, a Lella, que estan penjant cartells per tot el poble amb aquesta trobada. Vull dir que ens falta gent d'aquí mateix, de Calella. Podem donar una crida perquè el que són entitats o gent, inclús, perquè el fet és que tothom és benvingut per donar-li veu amb aquesta acció.
A Calella, heu fet algun tipus de contacte, no sé, amb l'ANC, Calella per la Independència, o amb alguna altra entitat d'aquí de la població?
No, o sigui, estem treballant amb tots ells. Uh-huh. O sigui, estem agafant contactes amb tots ells i, a més a més, els convidem a que ens puguin trucar. O sigui...
Però vull dir...
De fet, estem treballant amb tots.
Sí.
I amb totes les 30 poblacions. I aquí a Calella estem en contacte, però encara no m'han passat les persones.
Val. Aleshores, entenc que això és com una taca d'oli que s'ha d'anar escampant per totes les poblacions del Maresme. I quan ho tingueu fet, què? Quin és el proper pas, Òscar?
El proper pas, per dir-ho manera, és finalitzar el debat amb els ciutadans per fer arribar al territori. Es convocarà un fòrum cívic i social que sintetitzarà els resultats dels debats ciutadans per lliurar-los al Parlament de Catalunya.
Uh-huh. I en aquests debats, valga la redundància que diuen, què és exactament el que s'ha de debatre?
Pues mira, hi haurà 7 àmbits de debat, que seran els elements constitutius, parlarem de drets, de participació política i organització del poder, d'organització territorial, del règim econòmic, del territori, de recursos naturals, sectors estratègics, si les empreses públiques, seguretat i relacions internacionals, bueno, una mica de tot. Aquí, per dir-ho de manera, el que es fa és mirar de tirar endavant. El que no debatrem, per exemple, és, com l'altre dia Trinitat, que forma part també de l'entesa, estava comentant, és de si les dones tenen que votar o no. Això està superat, no?
Home, només faltaria. Clar, només faltaria que aquestes alçades haguéssim de debatre això.
Clar, però vull dir que no és arribar des de zero, sí, sinó que hi ha coses que ja es donen per enteses i aleshores a partir d'aquí pues, anar tirant endavant.
Està previst que... He llegit aquest matí, llegia a la web de debat constituent que entre setembre i octubre d'aquest any es realitzin 7 grans actes formatius a 7 ciutats, no? En aquest cas, dividits pel territori.
Aquests sí? Actes ja van estar fets.
No, parlava del 2020, eh?
Ah, sí, no, el 2020, per dir-ho manera, si tot això es va fer el 2019.
Sí.
Vale? L'última es va fer el 18 de gener,
sí.
Vale? Que va ser a Barcelona. Uh-huh. Però aquestes jornades són les que nosaltres, des de l'entesa, repetirem aquí a les poblacions.
D'acord. Penseu fer algun acte aquí a Calella, Òscar?
Sí, estan pensats, però encara no et puc donar dates ni et puc dir a on. O sigui, ara, en principi, el que sí que es farà serà el 9 de febrer al Casal de Llavaneres, que tindrem el Lluís Jacques, tindrem el... Com es diu ara? A l'Ignasi Termes, uh-huh. No? I jo mateix, per dir-ho manera, que donarem a conèixer al públic, diguem-ne, el que és el debat constituent.
Lluís Llach, que és la imatge, diguem-ne, és la cara, no?, d'aquest debat constituent, sí?
Sí, o sigui, dintre de lo que són les enteses, quan es van crear, doncs va haver gent que estava integrada al primer Consell, que després van passar a orientar-nos, diguem-ne, a tot el que és les enteses. Hi ha el Lluís Llach, hi ha la Gabriela Serra, hi ha diverses persones que estan darrere de tot això.
No creieu, Òscar, que es confon a la ciutadania, perquè es creen moltes coses, la Crida, l'Entesa, el debat constituent, les ANC, etcètera, etcètera. No s'estan creant moltes coses i això confon una miqueta el ciutadà?
Estic d'acord amb tu. El que passa que, per això mateix, la meva feina, en aquest cas aquí a la comarca, és separar tot el que és la Crida, el debat, el que és la Crida, el Consell per la República, els temes independents, vale, de lo que és el debat constituent. El debat constituent, diguem-ne, tothom podrà opinar. O sigui, això estarà penjat en una web que és debatconstituent.cat, on tu tindràs diverses preguntes que tu podràs respondre en positiu, en negatiu, amb una possible acció, o inclús podràs posar la teva opinió per dir pues jo no estic d'acord, o estic d'acord amb com està ara, o crec que això seria possible fer-ho d'aquesta altra manera.
Perquè vosaltres aposteu per una Catalunya independent?
L'Entesa. Bueno, jo crec que sí, que s'arribarà a això. Ara, l'Entesa en si no aposta per això. El camí es va fent mica en mica, però tant pot ser per una Catalunya independent com... És una nova Constitució. A partir d'aquí, tu pots jugar amb ella i pots treballar-la com tu vulguis.
Sí.
Però l'Entesa en si, per dir-ho manera, no és que es desvinculi de la independència, es desvincula de la part política de la independència.
Però les persones que formeu aquest grup sou persones que voleu la independència de Catalunya?
No tots. O sigui, perquè això és una posició global, és transversal. O sigui, aquí tothom pot donar la seva opinió.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta data, amb aquest 9 de febrer, amb Lluís Llach, en aquest acte que fareu, em deies, de Llavaneres, sí?
Sí, això serà el casal de Llavaneres.
A quina hora?
A partir de les 11:30.
Val, és un acte obert a tothom, suposo, eh?
Sí, o sigui, convidem a tothom a que pugui vindre i pugui veure que és un acte completament transversal. O sigui, que tothom és benvingut.
Molt bé, Òscar, alguna cosa més que vulguis dir, aprofitant els micròfons de Ràdio Calella Televisió?
Sí, que si hi ha entitats i grups que vulguin formar part d'aquí de l'Entesa del Maresme, no, pues que estan convidats bueno, els que els convidem a formar part i que ens facin un truc a maresme@debatconstituent.cat o, per dir-ho manera, que em poden trucar al meu telèfon al 603 20 53 29.
Sí. Tot i així... Espera, un segon. 603, què més? 20?
53?
Sí.
29.
Val. 603 20 53 29, sí.
Digues, Òscar. També el que voldria comentar i vull agrair, per dir-ho manera, a les enteses que en aquest moment ja estan formant part de l'Entesa del Maresme, que són les de Mataró, Arenys de Mar, Argentona, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, que incorporarà, com t'he dit, els audiovisuals pel tema del 9 de febrer, o Rius, Tellà, Vilassar de Mar, Cabrils i Alella. I que, a més, agraïm a l'alcalde de Llavaneres, que no podrà estar al començament de l'acte, però que vindrà fins a la cloenda de l'acte.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquest 9 de febrer, com deia l'Òscar Tamarit, a partir de les 11:30, en aquest cas a Llavaneres. Molt bé, Òscar, doncs gràcies. Em sap greu que no hagueu pogut ser amb nosaltres aquí als estudis. Ja trobarem una altra ocasió per conèixer'ns.
Sí, quan són actes de Calella. No, d'aquí no us escapareu.
Molt bé, doncs quan vingueu a fer un acte a Calella, aprofiteu per venir a la ràdio a fer-nos una visita. Molt bé, una abraçada, Òscar, gràcies.
Igualment.
Adéu, gràcies. Adéu. Bueno, són aquelles coses que té el directe, no? No els havia passat encara aquesta temporada mai. Bueno, sempre hi ha un primer dia. Sort que no, doncs, no hem de lamentar cap dany, més que una roda punxada. Anem camí de 11:45, fem una pausa i parlem amb la neuropsicòloga Lorena Grau. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Prepara't. A Minglingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Qui sí tenim a l'estudi i no ha punxat una roda és la neuropsicòloga Lorena Grau. Bon dia, Lorena.
Bon dia.
Perquè ella ve a peu.
Sí, jo ho tinc una mica més fàcil.
Jo t'he de dir una cosa. Jo, que fa molts anys que porto cotxe, jo si mai punxo una roda, tu saps que jo no sabia per on començar?
Ja, yeah, tindríem un problema, oi?
Tu la canviaries?
Jo no ho sé, no ho sé. Per començar no sé ni si porto gat, no? O sigui, no sabria per on començar.
Doncs jo igual. Jo, de fet, ho penso moltes vegades, quan agafo el cotxe penso, mare meva, que no punxis. Sort que tenim el telèfon de l'assegurança,
doncs,
no?
Sí.
Que en un moment donat ve i et canvia.
Sí,
perquè
jo tampoc
és que, si
no m'he trobat amb la situació, però sí que seria delicada.
Basta que en parlem perquè ens hi trobem.
Sí, la també, també toquem fusta.
Esperem que no, eh? Molt bé, la Lorena és la neuropsicòloga de l'Associació d'Amics i Voluntaris del Sant Jaume. Mm-hmm. I com ja hem explicat en altres ocasions, organitzen una sèrie de xerrades adreçades a familiars de persones que pateixen algun tipus de demència. Mm-hmm. La setmana passada vau fer una i vau parlar de la ràbia.
Sí, bueno, nosaltres considerem que la gestió de les emocions és el punt, no?, més clar, important de la gestió dels familiars en aquest tipus de malalties. I bueno, va venir una infermera de l'hospital a fer aquesta xerrada, ja que fa molts anys que està especialitzada en això. I bueno, va fer una mica un taller vivencial, no? Uh-huh. per saber identificar, no?, aquests moments. Probablement la ràbia és el sentiment més present en aquestes malalties, tant en un inici com allà...
En aquesta i en totes, les malalties greus, Lorena?
Clar, és que la ràbia formaria part d'una de les emocions bàsiques. Uh-huh. Llavors, en un primer moment, jo penso que quan reps una mala notícia, un diagnòstic, la primera emoció que ve moltes vegades és d'impotència i conseqüentment de ràbia, no? Perquè no sabem com gestionar-ho.
El perquè a mi, no?
Exacte. Perquè a mi, perquè ara com ho faré, no? Clar, és un moment de trencament brutal i aquí és on s'ha de començar a reestructurar tot. I, evidentment, el primer que no és acceptació ni el dir, bueno, pues no passa res, no? Vull dir, probablement el primer sentiment és de ràbia o conseqüentment de negació i després de ràbia perquè, evidentment, no podem assimilar, no?, segons quin tipus de malalties. Jo crec que en general.
Aquesta ràbia és un sentiment que rep el pacient, òbviament, però també els familiars, no?
Mira, jo et diria que principalment els familiars.
Sí?
Sí, perquè el pacient, si malauradament la persona està en una fase lleu i encara és conscient, sí que presenta símptomes de preocupació, no?, de que hi ha alguna cosa. El que passa que moltes vegades aquestes malalties van acompanyades d'un símptoma que es diu anosognòsia, que és la no consciència de la malaltia. Per tant, ells venen a la consulta i et diuen que ells no tenen problemes de memòria o que no tenen problema en cap tipus de dèficit i que això és propi de l'edat.
Sí? Normalment una persona que té, sí, que comença amb una malaltia degenerativa que afecta la memòria té la sensació de que no té cap problema?
Quan afecta la memòria, moltes vegades ens trobem aquest tipus de cas, sí. Hi ha casos que per mi són els més impactants, que sí que se n'adonen i que sí que presenten un sentiment d'angoixa perquè veuen que estan perdent capacitats i que se n'adonen que els hi falla molt la memòria. Però en general hi ha molta gent que ve a la consulta com, bueno, Jo vinc, però perquè m'han obligat.
Clar, perquè m'hi fan venir els de casa, no?
Exacte, perquè a mi en realitat no em falla la memòria i això doncs, és propi de l'edat, no? Clar. Molta gent no ho manifesta així. Quan comença el deteriorament cognitiu per un problema de llenguatge, aquí sí que tenim un drama. Perquè llavors sí que és algo que el contingut verbal el tenim arreu de la nostra vida diària, no? Vull dir, tant per comunicar-nos com per comprar. Vull dir, tot bé amb contingut verbal, no? Si t'has de fer una llista de la compra, aquí malament, no? Clar. Si has de llegir un producte, no?, de què porta o el que... o intentar reconèixer, no?, quin és el producte que compres normalment, tot això és contingut verbal. Llavors aquí sí que tenim... És una situació dramàtica.
Són gent que els hi falla la parla, diguem-ne?
Exacte.
En quin sentit?
Comença la malaltia poder no tant per la memòria, sinó que afecta doncs, el llenguatge en el sentit de que comencen a perdre vocabulari. Uh-huh. I els hi costa accedir al magatzem on tenim les paraules, amb la qual cosa, doncs, a part de que presenten anòmia, no?, que és la manca de capacitat d'abocar una paraula,
sí.
A més, moltes vegades doncs, presenten alteracions en el ritme, inclús a l'hora de denominar, no? Uh-huh. O sigui, aquesta manca de capacitat de trobar la paraula...
Doncs de fluïdesa, no?
Exacte, de fluïdesa. Uh-huh. Fluïdesa, contingut, redueixen molt el discurs, comencen a assenyalar molt més,
yeah.
A utilitzar circunloquis, no?, per trobar la manera d'accedir-hi. Uh-huh. I això fa que emocionalment també afecti molt perquè ells es veuen limitats i, clar, de cara a les famílies, moltes vegades doncs, també... trastorns de conducta perquè intenten comunicar alguna cosa, la família no sap com ajudar-los. Uh-huh. I aquí, clar, ells s'enfaden. Clar, ells s'enfaden.
Em deies que la ràbia sí en pacients, però també molt amb familiars.
Exacte, jo crec que... Clar, depèn del que parlem, no? Vull dir, en aquest tema del llenguatge, doncs, la pròpia persona que pateix la malaltia presenta molta ràbia doncs, amb aquest tipus de situacions, però sí que en el que és en consulta i en unes primeres visites o a l'hora del diagnòstic, la família és precisament la que presenta més aquests sentiments de... Jo diria que començaria per frustració, per l'acceptació d'una malaltia, pels canvis de rol. Per això nosaltres, aquesta setmana que tractarem el tema de com cuidar el cuidador, sí. Precisament tractem una miqueta això, no? Quins són els processos que passa el cuidador des d'un inici, el canvi de rols. Vull dir que hem d'entendre que dintre d'una família, moltes vegades, clar, els pares, no?, són les persones que fins ara han portat les directrius. Uh-huh. I quan comença a haver una malaltia d'aquest tipus, doncs clar, hi ha un canvi de rols obligat, no? Ja sí que és veritat que a partir d'una edat els fills comencen a passar una mica...
Per davant dels pares,
sí. I moltes vegades els pares senten aquest, no?, com, sí. Com posat en dubte, no?, el seu judici, sí. Però clar...
Això passa molt quan tens fills adolescents, eh? Exacte. Sobretot, eh? Sí, sí, que es pensen que ho saben tot, no?
Exacte.
Sí,
sí, sí. I llavors, clar, arriba un punt que quan ens hem fent adults, doncs al final no és pare i fill, sinó que són adults i adults, no? Vull dir que al final la conversa és entre adult i adult. Però amb aquestes malalties, doncs clar, evidentment perds raonament, perds capacitat de resoldre les dificultats i aquí els fills han de prendre, no?, o la parella o l'altre membre de la parella.
Una notícia inesperada, desinformació, això aboca amb ràbia, amb altres sentiments. Bé, suposo que hi ha maneres, no?, de canalitzar tot això perquè no ens perjudiqui més del compte.
Clar, una de dels objectius del programa de Famílies, per començar, és bueno, tenir un espai on poder abocar tots els dubtes, d'alguna manera, incerteses o idees preconcebudes de la malaltia, no? Nosaltres, mitjançant la intervenció individual, doncs, anem acompanyant les famílies en aquest procés i després, mitjançant els grups, doncs, és l'oportunitat de beneficiar-se entre els familiars i de donar també eines per anar podent gestionar tot això, no? En aquest curs, precisament, que farem aquesta setmana sobre com cuidar el cuidador, doncs incidim molt amb el fet de que han de deixar-se ajudar, no? A vegades quan et veus en aquesta situació sembla que estàs
sol. Parlem de cuidadors, eh?
Exacte.
No parlem de malalts, eh?
No, parlem
cuidadors.
Mm-hmm. Doncs és important que intentin... Nosaltres sempre parlem d'una balança, vale? Hi ha una balança en aquesta malaltia i evidentment en un primer moment aboquem tota la nostra energia en la persona que necessita i que comença a perdre capacitats. El tema és, ens avancem massa, no? I a vegades d'una manera amb molt bona voluntat, doncs, és tal l'angoixa que ens agafa per intentar controlar-ho tot i que aquella persona no pateixi, que acabem abocant massa energia. Uh-huh. Quan, a lo millor, en aquestes fases encara no la requereix, no? Perquè són malalties molt llargues que hem d'anar graduant, no? Les necessitats i la intensitat. I, per tant, bueno, la nostra feina està en dir, bueno, escolta, anem pas a pas, intentem no mirar endavant, no hi depositem massa energia ara que potser encara la persona és prou autònoma, mm-hmm. i arribarà el moment en què haguem de prendre altres decisions, no? I viure el present.
Creus que una persona que té una malaltia, en aquest cas, degenerativa, mm-hmm. L'acompanyant acaba patint més que la persona que té la malaltia?
Jo sempre, en aquests casos, sempre penso en un familiar que tenim a les xerrades, que hi diu que la seva dona, bueno, és la persona més feliç del món.
Clar.
I la persona més cuidada. Per això nosaltres ens ocupem i ens, d'alguna manera, intentem fer el màxim pel cuidador, no? Que és qui pateix més en aquest procés i qui es desgasta més emocional. No? Parlant, perquè al final la persona que té la malaltia és que està supercoberta, tant per la sanitat com pel familiar, com una mica en general per l'entorn.
Ara vaig a fer una pregunta que segurament és molt dura, però crec que és una qüestió que més o menys tots devem tenir al cap, no? Quan una persona amb una demència marxa d'aquest món, això és un alliberament per les famílies?
A veure, és una bona pregunta. En un primer moment, bueno, jo crec que com qualsevol malaltia, que és el primer que sents després d'un esforç desmesurat i cuidant a una persona, sí, en un primer moment, evidentment, que te sents alliberat perquè no es poden mantenir aquestes situacions durant molt, molt de temps. És un desgast brutal. Estàs deixant de banda la teva pròpia vida, estàs deixant de banda les teves pròpies inquietuds, necessitats, per cuidar una altra persona. Per això nosaltres lluitem molt per aquest equilibri de la balança que et deia, no? Per intentar mantenir activitats des del punt de vista del cuidador, doncs intentar que mantinguin vida social, activitats sempre en aquest equilibri, eh? Vull dir, evidentment has de destinar moltes hores a cuidar, però bueno, intentem que no deixin de banda la seva vida, perquè si no, en el moment que aquesta part, que el familiar marxa, és que et queda tal buit.
Clar.
Que és difícil de no, d'alguna manera de recuperar-te,
bueno,
i tirar endavant.
Perquè són malalties molt llargues i al llarg de molts anys doncs t'has desvinculat de la teva vida social.
Totalment.
No?
I llavors, clar, nosaltres creiem que és important que es mantingui, perquè això és un motor per seguir endavant. Uh-huh. Llavors, clar, no és el mateix començar de zero que tenint una base, no, d'alguna manera de suport, no? Vull dir, per continuar. Llavors, sí, jo crec que en un primer moment, i de fet això el que provoca és molt sentiment de culpa, perquè en un primer moment sí que sentim alliberament de dir, bueno, està patint l'altra persona, vull dir, estem mantenint una situació que s'allarga en el temps, en unes condicions que tampoc ens hauríem de plantejar.
I saps que tampoc milloraran.
Exacte.
És a dir, que més aviat empitjoraran, no?
Vull dir que al final el que procures com a cuidador és mantenir aquella persona el millor cuidada i que tingui coberta les seves necessitats, però al final estem allargant una situació que tampoc...
No ens portarà res.
Que no ens porta res i que és desgastant, perquè és això, d'alguna manera, doncs dius, bueno... Uh-huh.
Aquest matí llegia, i ho llegiré textualment, diu, sovint tendim a demanar al malalt com està, diu, però oblidem demanar-ho al cuidador. Diu, és que al costat de cada persona malalta, de cada persona que envelleix o perd la capacitat de valer-se per ella mateixa, acostuma a haver-hi una persona que la cuida i que també necessita suport, no?
Totalment.
Jo crec que això ho defineix clarament, no?
Al 100%. Mm. I et dic, jo, clar, al final és aquest l'objectiu de l'AVA, no?, amb aquest programa, vull dir, durant molt de temps s'ha considerat que el familiar al final és la persona que necessita més ajuda. El cuidador és el que està allà i que d'alguna manera sempre amb el dubte de ho estaré fent bé?
I tant.
No? Vull dir, ho estic fent bé? Estic fent tot el que puc fer? Uh-huh. I després entra en joc, doncs, una mica la teva educació, els teus aprenentatges, les teves experiències bueno, i això el que fa moltes vegades és crear conflicte. Perquè si els teus pares havien sigut cuidadors... no? Sí, sí. Jo ho haig de fer igual.
Sí, 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 sí.
No? O jo em trobo moltes situacions de... És que jo li vaig prometre a la meva mare que si es trobava en aquesta situació...
Que no la deixaria.
No ho faria.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
El que passa que, clar, després una mica el dubte que nosaltres intentem posar és... Bueno, però si la teva mare o el teu pare es veiés en aquesta situació, voldria que tu estiguessis, no?, d'aquesta manera, o voldria que fos així, o... Mm. Bueno, al final hem de jugar una mica, pues, això, en gestionar, o sigui, anar aprenent i anar gestionant aquestes situacions perquè el cuidador també, pues, evidentment, ho faci acord amb ell mateix, amb la seva educació, amb, la seva, amb els seus valors, però també sense anar a l'extrem de deixar-ho tot i de perjudicar la seva estabilitat emocional.
No ens hem d'oblidar de nosaltres mateixos.
Clar.
Nolina, ja per acabar, persones que ens estiguin escoltant i que es vulguin posar en contacte amb tu, que tinguin persones dependents, que sàpiguen que hi ha algú que els pot ajudar, no?
Exacte, sí. Sobretot recordar que, bueno, que trucant a consultes externes, demanant hora amb mi...
A l'Hospital de Calella, eh?
Exacte, a l'Hospital de Calella, doncs, directament poden demanar hora amb mi, sinó a través dels metges de capçalera... I bueno, que no dubtin en venir perquè, bueno, evidentment que quan estàs en aquesta situació només tu coneixes el teu familiar, però bueno, l'experiència també ens dona eines per anar gestionant-ho millor.
Molt bé, Lorena Grau, t'esperem el mes que ve.
Moltes gràcies. Gràcies.
Segons, i arribem a les notícies de les 11 i la tertúlia. Fins ara. Doncs posem fil a l'agulla a la sonora de la ciutat amb la tertúlia, amb els titulars de la tertúlia del dilluns, que són Josep Basart, alcalde Basart, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Lluís Mates,
hola, bon dia,
Lluís, i el Xavier Nogués, què tal, Xavier? Ui, que no et sento, Lluís. A veure, ara?
A mi?
Ara, sí.
Sí, em sent?
Sí, sí, et tenia silenciat.
Doncs bon dia.
Molt bon dia. Anava a dir, jo els hi deia, dic, espero que avui el dia acabi millor del que ha començat, perquè els convidats que teníem avui a l'entrevista que fem presencial a través del vídeo, doncs ens han quedat a l'autopista, se'ls hi ha punxat una roda, que no és el vostre cas tampoc, perquè també veniu a peu o en bicicleta, no?
A peu.
A peu, molt bé. Escolta, per on voleu començar?
No sé. Mira, jo, si em permet,
sí,
començaré fent una mica del comentari. La setmana passada ja vaig publicar-ho en la pàgina del Facebook, que normalment faig servir, i avui he anat a fer també una altra ullada. Tot el dany que va causar la tempesta,
sí,
en Riera Capàs Premunt, en els pagesos d'aquí Calella, no? He estat comentant alguna cosa amb algun des que he trobat avui al matí, que estan preocupats, no?
Home, les imatges que vas penjar, doncs, home...
I només eren unes imatges,
sí, sí,
que, bueno, déu-n'hi-do. Però quan estàs allà sobre el terreny i veus com els hivernacles estan destruïts, com alguns camps també es va desbordar la llera de la Riera i els va inundar i els ha fet malbé, se'ls ha emportat literalment la sorra, i tot plegat, doncs, home, ells es queixen una mica de la deixadesa, per una banda, de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè és el responsable, l'administració responsable, i la llera s'hauria d'estar netejant de tant en tant, i també en condicions precisament per prevenir aquestes possibles riades, que no avisen mai. I aleshores, clar, se senten com bastant desemparats, bastant deixats, no?
Perquè la neteja d'aquestes rieres, de qui és responsabilitat, això?
És l'Agència Catalana de l'Aigua, que depèn de la Generalitat de Catalunya. No depèn de l'Ajuntament directament, encara ara que l'Ajuntament sí que pot instar a l'Agència Catalana, doncs, que tant en tant facin el favor de netejar, i us asseguro, jo que vaig a caminar per la riera que pas per cada dia, pràcticament, de que netejar no es neteja.
Bé, saps què passa, també? Que, mira, el tema de les rieres, el meu pare era pagès, no? Quan hi havia molta pagesia, els mateixos pagesos les mantenien. Llavors, clar, cada cop hi ha menys pagesia. Llavors, clar, va arribar un moment que es va formar l'ACA i que va entrar en joc, no? Però antigament, quan els pagesos necessitaven les canyes per fer les creueres de les tomaqueres, de les mongetes i tal, cada hivern pelaven un tros de canya.
Clar, perquè anaves allà canyes, no?
Això ja es fa, encara. Mm. Això ja es fa. Sí, el problema és la llera en si mateix.
Ja, sí,
les canyes, tant en tant, fan unes tallades bastant maques, no?
Bueno, però jo també
però no
et puc assegurar que tots els que tenen tros, el seu tros de riera, sempre abans, sempre es vigilava que la mota estigués bé, perquè ells sí que sabien el que passava quan plovia, no? Llavors, clar, si hi ha menys pagesia i hi ha menys explotacions, doncs pues, clar, mica en mica, pues, es va...
I després hi ha un altre problema que, bueno, va apareixent cada vegada que plou fort, diguem-ho així, no? O que hi ha una llevantada, i és l'abocador. L'antic abocador de Calella, que està a la part alta de
allà on cremaven les bessures, no?
Cada que pleu va sortir tota la
porqueria. Us en recordeu de quan cremaven les bessures? Jo me'n recordo perfectament d'aquella olor a les nits,
I de tot plegat, que sortia, que baixava cap a baix.
Sí, sí,
no? Clar, el problema el tenim ben enterradet, però clar, cada vegada que plou tot allò va sortint, tota aquella porqueria va sortint, i allò és una contaminació brutal, però no es pot dir d'una altra manera, és brutal, que va afectant els
aquífers. Però, Josep, allò es cremava, no?
Bueno, es cremava el que es podia cremar, però hi havia moltes coses que no es podien cremar i que quedaven allà.
Clar, el rest es queda igual.
Es va descomposant, tot això es va descomposant i va filtrant cap als aquífers que teníem a la riera. Jo no sé fins a quin punt hi ha una contaminació més o menys extensa ara a aquestes alçades, però evidentment la solució que es va prendre en el seu moment i que a mi em va costar una bronca impressionant per l'alcalde de l'època és que es havia d'haver tret. És a dir, no n'hi havia prou amb tapar-ho i que quedés tot maco amb herbes, canyes i tot el que vulguis, perquè la porqueria està sota, i la porqueria, ara, cada vegada que hi ha una tempesta, va sortint, va apareixent. No,
es van fer uns dipòsits per
sí,
acumular els àcids i
demés. Caldo, ningú se n'ocupa.
Ningú es fa el manteniment d'aquests dipòsits.
Clar, no hi ha cap manteniment de res.
Que els àcids, però és el que diu en Josep, no? Si hi ha, si una borilla triga no sé quants anys a desaparèixer, al final, si ho tapes i el que es crema, però el que no es va cremar es va quedar allà i ara comença a destapar-se i comença a sortir.
I, bueno, i en tota sèrie de productes es van descomposant i van filtrant i van contaminant.
I sobre la riera ja ho parlàvem, que us vaig explicar l'anècdota de quan estàvem netejant la platja, que va venir el pare d'un company nostre, que en Lluís hi era, i ens va dir dels pagesos.
Sí.
Clar, ens va dir això, ens va dir, sí, tots esteu aquí a la platja, que és molt maca, diu, però els pagesos estem allà, saps?
Que
allà
una mica és el que he estat denunciant, no? De dir, escolta, molt bé la platja, és fantàstic, i s'ha de felicitar la gent que va col·laborar.
Perquè no
tenim un rere de Calella, també, aquesta tota la riera cap aspre, i tots els rierols que van a parar a la riera, no oblidem també, perquè tot ajuda.
I que tota aquella merda va parar a la platja.
Clar, tot allò baixa.
Sí, clar.
I aleshores estem arreglant un problema, però no estem oblidant un altre. Jo crec que aquest problema s'hauria de treballar i l'Ajuntament hi hauria de fer-hi alguna cosa més més activa, primer implicant l'administració que li pertoca, però el mateix Ajuntament, que parli amb els pagesos, que es preocupi amb ells, i a veure com ho podem resoldre. Es hem d'anticipar per les properes vegades que no torni a passar el que està passant ara.
Però sabem si els pagesos s'han anat a queixar a l'Ajuntament d'això? Ho sabem o no?
O podríeu contactar a vosaltres.
Clar, no? Sí, ho farem, i tant.
I les ADFs, que us podran explicar més el tema del bosc, també.
Sí,
perquè el bosc hi ha molt de branca trencada que ha caigut. Clar, això de cara a l'estiu és...
Clar, però si això no és... Clar, això, hem dit que això no és competència de l'Ajuntament, no? Dels ajuntaments que prou feina tenen en tirar endavant les ciutats com perquè a sobre hagin d'adquirir responsabilitats que no són seves.
Es crema el teu municipi,
per
molt que sigui d'una altra administració.
Sí,
i si la teva riera es desborda i afecta els veïns, afectarà els veïns del teu municipi, per molt que sigui d'una altra administració.
Sí que és veritat que molt del territori té 8,9 quilòmetres quadrats, és petit en quant a territori, no? I bona part d'aquest territori està urbanitzat o estan en mans privades. Però bueno, hi ha una part que també és de bé comú. Jo crec que l'Ajuntament, encara que estigui en mans privades, ha de parlar amb els propietaris. És que és molt... La gestió del territori és important. No només perquè hi hagi un sector econòmic com la pagesia, sinó també per l'equilibri del propi territori. Si l'Ajuntament no fa això, doncs ja m'explicaràs tu. De lo mateix que Can Carreres, no? Que sempre ha sigut, és i serà un problema fins que no resolgui algun dia. S'ha de parlar amb la gent. Es podrà solucionar més o menys, però s'ha de parlar, com a mínim parlar, i a veure com ho podem fer per millorar-ho.
Deixa'm dir que si algun pagès de la llera de la Riera que ens està escoltant i vol dir-hi la seva, ens pot trucar a la ràdio.
Bueno, aquí tenen un tema que volia parlar una miqueta, perquè penso que val la pena
molt interessant.
No oblidar-nos de la nostra part de territori, que no es veu tant, però que existeix.
I tant. Bueno, existeix i sembla que no baixa mai, però com baixa amb molta virulència, s'ha pogut veure.
El problema és que si ara ve un altre episodi, encara que no sigui tan fort, si hi ha trossos de la riera que ja estan enterrats, clar, les conseqüències seran pitjors. No?
Mm. Val a dir que o bé els pagesos mateixos, o potser l'Agència Catalana d'Aigua està arreglant la riera, eh? Hi ha tantes coses que ja estan arreglats. Veurem si aguantaran una altra tamborinada o no. Clar, posar sorra, bueno, simple la circulació dels vehicles, això està solucionat. Mm. Però si una altra embestida forta, jo no sé si aguantarà.
Esperem que fins a la tarda no n'hi hagi cap.
Mm. Bueno, i Adif que ha dit que per ara no té plaç per al tema del pont de la Tordera. Yeah. Que la cosa, dèiem, entre 6 i 9 mesos, però em sembla que les coses de Palacio iran despacio, eh?
No, jo he vist una notícia a La Vanguardia, no crec que... Parlava del pont de la carretera,
sí,
que ja fa 3 o 4 anys ja es havia pressupostat i es havien detectat una sèrie de defectes.
Sí, estava descostat
de
sota.
No és una cosa sobrevinguda, no? És una falta de manteniment històrica.
Sí, sí, està clar.
Adif sempre s'ha caracteritzat per no gastar gaires diners per aquí al Maresme.
Mm. Bueno, i n'havien d'arribar uns, i això ho va denunciar, per exemple, al Maresme, havien d'arribar 100 milions d'euros, crec que era, i per infraestructures al Maresme, que al final s'han perdut aquests diners.
Bueno, van anar a la línia 9
però van arribar, eh?
Sí, però van anar a la línia 9 del metro.
Sí, bueno, però escolta'm...
I ara estan esperant que l'Estat pagui lo de la línia 9 perquè vingui al Maresme.
Però estava clar que aquests diners no s'havien d'invertir allà, s'havien d'invertir aquí. Bueno, alguna responsabilitat també tindrà la Generalitat en tot això, no? Uh-huh. Això ho van denunciar l'altre dia, els de Preservem el Maresme, aquí al programa.
No, en aquest cas sí, hi ha hagut una desviació, diguem, conceptual, però que al final ha sigut pràctica.
Ja, però sempre ens queixem del centralisme que hi ha a Madrid, i aquí anem a lo mateix, a Barcelona. Saps?
I també existeix tot, el centralisme.
Sí, sí, totalment. És que totalment. Que, ens hem de queixar també a Catalunya d'això. Sí, sí,
100
sí.
milions d'euros en infraestructures no són molts diners, però menys
ara,
és nada, no?
Aquí amb el tema que dèiem ara de DIF i del tren, clar, s'ha habilitat un servei de busos per anar cap a Barcelona, em sembla molt bé, però i els que van a Girona a treballar o a estudiar?
Sí, es queixen molt, sí, sí.
Aquests què fan? Mm. Ara s'han d'espavilar o han d'anar fins a Barcelona, agafar la línia interior i anar cap a...
Ja. Mm.
Bueno, sembla que el servei de tren a partir de Blanes fins a Girona crec que ja està... Crec que està, si més no, restablert, o hi ha alguns trens que funcionen
a partir de cap allà. De Blanes fins cap a Malgrat,
aquest tram que queda...
Que l'han de fer a peu, fan una mica de cames.
Sí.
Bueno, escolta, Xavier, la setmana passada vas venir a la tertúlia, vas buidar, i a partir del que vas dir, déu-n'hi-do el que s'ha generat a través d'aquí de la ràdio. Quan deies que Esquerra es desmarcava una miqueta de la consulta que volíeu vehicular a través de la taula de confiança, després va parlar Pons Domènech, no sé si hi han hagut algunes converses. Hi havia una reunió el mateix dilluns al vespre en la que vosaltres al final no vau assistir, no?
No.
Per què?
No vam poder assistir per temes de... Bueno, hem tingut... igual que l'audiència pública, aquesta setmana ha sigut una setmana convulsa per la CUP Calella, però per temes de família, eh? Yeah, per temes de malalties o de coses que han vingut així.
Temes personals,
No les hem pogut gestionar d'una altra manera que deixant d'anar el dimecres... el dilluns a la reunió que hi havia de la taula de confiança, CUP, Esquerra i Comuns, érem el dilluns, nosaltres no vam poder anar-hi, van anar ells dos, però sí que vam anar a la mateixa reunió que la vam intentar repetir el dia de l'audiència pública, va ser dijous?
Sí, sí.
Pues el dijous, després de l'audiència pública, ens vam veure
i vam tornar a parlar.
Sí,
què? Podem saber de què vau parlar?
Sí, jo primer dir-te el que em preguntaves al principi, que era que vas buidar, a mi no em molesta la paraula, però hi ha gent que li podria molestar que utilitzés la paraula buidar.
Disculpa, no ho he fet en cap sentit.
Que va, jo no m'ho prenc malament, però hi ha gent que sí que s'ho pot prendre malament, doncs, que jo vinc aquí a buidar i no és
no,
això.
No, doncs vagi per davant, que això ho he dit jo i no vull ofendre ningú. Ho he dit d'una forma totalment col·loquial.
I tant, sí, jo no m'ho prenc malament, de veritat.
I que a més agraïm, la veritat és que agraïm molt que vingueu a la tertúlia i expliqueu aquestes coses, perquè això ens va molt bé per davant.
Nosaltres vam dir que intentaríem fer un exercici de transparència brutal i jo vinc aquí perquè, primer, perquè ho veu demanar a vosaltres, i segon, perquè els meus companys també m'ho van demanar i em van dir endavant, i vine i explica les coses que anem fent i ja està.
Però deixa'm només dir una cosa, Xavier, sí, que no vull que ningú s'ofengui, que aquesta paraula l'he dit jo i no l'he dit en cap sentit figuratiu en absolut.
Jo no m'ofenc, ni que quedi clar.
Ni molt
bé. Bueno, vinguis a mi que et diguis això, Per sentir culpable d'algú que no sé què.
No, ara em sento malament, però no ho volia dir perquè ningú s'ho agafés malament.
Bueno, digues, per mi no et sentis malament.
Digues.
I després, que deies que vaig dir que... Però són matisos, Que deies que vaig dir que Esquerra Republicana es desvincula una miqueta de la consulta que nosaltres volíem fer. No es desvincula una miqueta, es desvincula. Sense la miqueta. O sigui, es desvincula directament de la consulta com nosaltres la volíem portar. Després explicar...
Jo només que perquè ells ho volen fer-ho d'una altra manera, no?
Sí, jo només feu un matís. O sigui, no és que ells ho vulguin fer d'una altra manera. És que des del principi s'han plantejat les dues vies paral·leles. O sigui, des del principi s'ha plantejat que Esquerra Republicana, Calella en Comú i la CUP portin una consulta via institucional, que sabem en principi que caurà pels vots de PSC i JxCat, i suposo que amb l'abstenció de Ciutadans i amb el vot de qualitat de l'alcaldessa caurà, o sigui, ja està, no es farà la consulta. Per tant, aquesta via institucional, des del principi, que ara sembla una novetat que hagi tret Esquerra Republicana a la taula, i no és així, no és cert. Aquesta ja es contemplava paral·lela a la consulta popular, que és la que més feina porta i la que més temps demana. Només dir això, o sigui, per mi, ja ho vaig dir aquell dia, les relacions amb Esquerra... segueixen... Per mi, sí, aquesta via, la institucional, és una via morta, tant de bo surti i tant de bo la portem endavant, que jo vull formar-ne part, l'assemblea suposo que també, però jo vull formar-ne part i només és això, que per mi les relacions segueixen exactament igual. O sigui, Esquerra és un partit, la CUP és un altre i Calella en Comú és un altre, i allà on ens puguem trobar doncs ens donarem la mà. Per tot l'altre desitjo anar separats, igual que ho hem fet sempre. Mm-hmm. Ja està.
Jo estic d'acord que la via aquesta que vol fer Esquerra té un recorregut més que limitat.
Si tots penseu que té un recorregut limitat, per què creieu que ho fan?
Millor que li pregunteu a ells.
Jo sí que puc, jo donaré la meva opinió, sí, però és la meva, no és la de la CUP, que quedi clar, que jo vinc aquí com a tertulià, tot i que dic moltes coses de la CUP perquè treballo allà, perquè m'agrada. Doncs això, jo sí que penso que és per no quedar desvinculats totalment d'això. O sigui, poder dir que tu has fet alguna cosa en contra de l'Aldi, perquè jo crec que tots sabem bastant bé que aquesta via morirà. I tant de bo que no, Tant de bo el govern fes un exercici de democràcia i digués, vinga, va, anem a fer la consulta popular.
El mateix Josep Torres ja va dir que es faria, sí o sí.
Sí,
ho va dir aquí, Ho va dir aquí.
La consulta via, diguem, institució no es farà, i segona cosa, es farà a l'Aldi perquè ja ho tenen així decidit.
Jo he vist amb alguna entrada d'Esquerra a les xarxes, ells expliquen que encara que es fes la consulta, el resultat de la consulta al final tenia que passar pel ple i que el ple també la tombaria. Ho han explicat una mica així, no? Diu, o sigui, si anem per la via institucional, preguntarem a l'Ajuntament abans de fer la consulta i ens diran que no, i si anem per la via popular, diguéssim, pues, quan tinguem el resultat també haurà de passar pel ple i el ple dirà que no.
Home, la clau seria que la consulta institucional fos vinculant o no.
Ara,
si no és tema... vinculant, evidentment no és...
Clar, vinculant no pot ser des del 9-N, no? Des del 9 de novembre de 14, era? O del
17?
No. El 9-N no era del 14.
De 14, crec. Sí. Crec que era del 14, ja, no me'n recordo. Però crec que era del 14. Però només dir això, que clar, o sigui, es parla de consulta de l'Aldi. Quina consulta? O sigui, perquè, clar, la resposta que dongui la consulta de l'Aldi ha de passar per ple. No passa per ple. No es vota en ple. Es discuteix en ple. O sigui, quan tu t'agafes a la llei 10/14 de 26 de setembre de consultes populars no referendàries i altres maneres de participació o altres formes de participació ciutadana, em sembla que es diu així tota la llei, doncs, quan tu agafes aquesta llei, tu... O sigui, cap en cap moment del procés passa per ple. No és així. passa per la presidenta de l'ENS, que en aquest cas és la Montserrat Candini, que tan sols es limita a dir si tot l'expedient està ben fet per portar a terme aquesta consulta, que després l'ha de portar, aquesta consulta l'ha de fer l'Ajuntament. Clar, quina pregunta anem a fer? Nosaltres no fem la pregunta, o no tenim la intenció de fer la pregunta de si vols aturar l'Aldi. No és això.
I que no es pot aturar, perquè per si, això, si compleix totes les normatives...
Ha complès la normativa, s'ha aprovat el POU, s'ha modificat i s'ha aprovat el POU expressament perquè hi càpiga allà un Aldi. O sigui, nosaltres ara no l'aturarem, però sí que podem fer preguntes que tinguin una mica més de creativitat o una mica més d'originalitat per mirar de blindar el que dèiem, un futur... mirar de blindar un futur aquí a Calella, que si venen més grans superfícies, doncs les puguem aturar, per exemple, tinguem eines per aturar-les. O, fins i tot, tenint aquesta via de blindar el futur de Calella, com a mínim saber també què pensen sobre la construcció de l'Aldi. Sobre la construcció, ja donant-la com per feta. Perquè sabem que l'Ajuntament ho ha lligat molt bé i ho ha fet tot molt bé, però, bueno, volem saber l'opinió dels ciutadans i volem que no torni a passar a Calella, perquè ja tenim, com vam dir l'altre dia, no? Mercadona, un Aldi, un Bonpreu, un Spar, un... Tenim de tot. Tenim totes les marques aquí.
Sí, el que passa algú deia...
Em falta.
Deixa'm saludar el Josep Maria Parella. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, bon dia.
Sí, però l'altre dia a la tertúlia, no sé qui deia, diu, sí, diu, però escolta'm una cosa, amb Mercadona, amb Dia, amb els altres aquestes grans superfícies... Quan es van fer, ningú va dir res.
És que no es feien davant d'un hospital i no s'havien ficat amb calçador a Calella, venent-li a Calella, que anirien a dalt unes oficines d'un hospital, una ampliació, quan el mateix director del CatSalut ha dit... No,
és que nosaltres no necessitem... I perquè l'ubicació que es van fer ja preveia l'ús comercial.
Aquí s'ha hagut de modificar...
Aquí s'ha hagut de modificar, perquè aquest ús no estava contemplat, era residencial, ja, per fer pisos només.
Ara, segurament...
Una cosa, han hagut d'adaptar-ho, han hagut de canviar els usos, sí. O almenys incorporar-ne un, que permeti el comercial, si no, no es podia fer. Aquesta és la història.
Sí, però escolta'm, segurament hi ha gent que pensa, escolta'm, sentim-vos a vosaltres, quin interès té l'Ajuntament en que hi hagi un supermercat Aldi?
Bueno, és el tema de l'ampliació dels serveis dels hospitalaris. És a Quinta, ja van dir-ho la setmana passada, que aquí el tema no es va treballar prou bé, es va voler presentar...
Mira, però la gent no es queixa d'això, la gent no es queixa d'això. La gent es queixa del supermercat,
i es queixava de l'altre en el seu moment, o passa que ara el tema sanitari ha passat a... Bueno, s'ha silenciat,
però aquí hi ha un tema comercial de fons que és molt important, sí, perquè ara ens trobem de sobte que es perdran unes places que en un futur es poden recuperar allà a l'Aldi,
sí, mira,
però amb unes condicions, estranyes, o amb unes condicions que no coneixem prou bé, i es perd l'Hospital 2. Es perden 200 aparcaments.
Bueno, es perden que són d'un particular, que això ho hem d'explicar, sí, sempre molt bé, eh? Que la gent es pensa que allò és un solar públic.
Es perd l'ús.
I no ho és, eh?
Es perd l'ús. Es perd l'ús de 200 places d'aparcament en el centre del poble i s'augmenta la competència comercial amb l'Aldi. Això tindrà una repercussió en el comerç seguríssima. Per una part, la pèrdua d'aparcaments, i per l'altra part, hi haurà més competència comercial.
Clar, però llavors li preguntem al Gallar, que és el president dels comerciants, que li va dir en Tejada l'altre dia també aquí a la ràdio, que, bueno, que clar, que va retreure una miqueta que els comerciants, home, tant que els hi afecta, doncs que tampoc no s'hagin posat en peu de guerra, que no ho han fet. No,
però els comerciants estan aquí, estan jugant a un joc que jo no l'acabo d'entendre, perquè estan dient: jo, per compromís, no em vull enfrontar a l'Ajuntament, però veig molt bé que l'oposició s'hi posi en contra. Escolta, estem parlant d'un tema que t'afecta a tu personalment.
Però això no ho ha dit el Gallar aquí a la ràdio, amb aquestes paraules.
Bueno, no oblidem que en el període de delegacions del POUM sí que van fer unes delegacions, sí, dels comerciants. Mm. O sigui, que tampoc s'havien quedat allà i no han obert la boca. No, l'han obert.
Bueno, van fer unes delegacions i després
van retirar. Van fer unes votacions on crec que el 90% o així, no recordo, ara, si he fallat, ho sento. Però crec que el 90% va votar a favor de les delegacions, i a l'hora de retirar-les, que ens vas posar tot el tall l'altre dia, sí, a l'hora de retirar-les va dir, les he retirat i els he explicat per què.
Perquè no s'ha fet una creuen votació. Que s'ha polititzat el tema, això és el que va dir Engallat.
Vale.
En tot cas, l'Associació de Comerciants representa una quantitat important de comerciants, de petits comerciants de Calella, però no a tots. Això també. I hi ha un tema, a més, quantes més superfícies comercials posem, més competències faran entre elles. És a dir, que al final no només hi perd el petit comerç, hi perd també les mateixes superfícies, que haurem de competir més en preus, i ja veurem què passarà també, perquè això no ajudarà. Perquè, a mesura que baixin preus perquè han de competir, qui rebarà serà el petit comercial.
Sí, hi ha força ítems.
Sí, però tu no creus que el senyor Aldi, abans d'arribar aquí a Calella, ja no ha fet un estudi de mercat molt acurat?
Seguríssim. Sí. Seguríssim. I en aquest estudi de mercat preveurà, que ja ho vam dir aquí també en una tertúlia, preveurà, que és un argument dels comuns, eh? No me'l vull fer meu, sinó només treure'l perquè em sembla molt bo, que tindrà una previsió de beneficis. Aquesta previsió de beneficis sortirà de part de gent de fora de Calella, però part de Calella. Aquesta part de Calella hi haurà algú que perd i part la perdran els comerciants, de ben segur. Però és que no és només això, eh? Perquè la gent, sempre diem, la gent només es queixa de l'Aldi, de la construcció. Hi ha molts ítems, eh? La pèrdua d'aparcaments, el tema comercial, que es construirà sobre una vila romana, que es posarà en un segon soterrani, la possible ampliació de l'hospital futura, el creixement de l'hospital futur, i que afectarà també la pròpia circulació de la N2. O sigui, tu posaràs allà un Aldi, hi haurà més circulació, és una entrada d'ambulàncies... Bueno,
però a més i més hi ha una cosa, serà... aquell tros de carretera és de la Diputació. I la Diputació fins ara no ha dit res. I com la Diputació es posi de cul allà i digui no es pot fer segons què, ja tenim un altre problema sobre la taula, eh? No oblidem això.
Per ella.
Suposo que no passarà res, no? Perquè és un trosset de carretera de res. Però és un accés a una nacional.
Jo vaig dir l'altre dia i reafirmo més, eh? Vull dir, la guerra que s'ha fet amb l'Aldi, jo no sé si és raonable o no, però en fi, a mi em sembla exageradíssima. O sigui, saps com un gos que passa 14 dies sense menjar-li, doncs un os, l'agafa i s'hi fa, doncs això. I com que jo penso així, i ja s'han perdut, bueno, perdut, s'han parlat prou hores sobre l'Aldi, sobre això, que sembla la fi del món, doncs jo no penso dir res més d'això. Vull dir, jo no estic enterat de res, de com ha anat la modificació de Benítez, no estic enterat de res. Però, bueno, escolta, que per un supermercat com n'hi ha tants, i els que hi haurà, si Déu vol, i tant de parlar del petit comerç, però quin petit comerç? El de Castanyoles i els xinos que tanquen? Que estan tancant ara al carrer de l'Eglésia, potser hi ha 20 botigues tancades, i l'Aldi no té cap culpa, això, que sàpiga. Doncs, escolta...
No, poder la tenen al Mercadona, a bon preu, a l'Espar, al dia... Poder la tenen tots aquests.
I
la tenen al Doble Agent, i la té al Zara, i la té a l'Estradivarius, i la té la Mango,
i
la té totes les franquícies que han vingut de tot el món a ficar-se a la botiga del Maresme. Tenim la botiga del Maresme allà, al gran centre comercial, a cel obert.
Em passava la privació del seu pare, i vam estar enrolant un rotet, i també... Vull dir, com tots els fabricants de fàbriques que verdaderament donava feina a la gent del poble i del costat i tot això, va haver tancat tot Déu, ningú va dir res. I ara, unes botigues que el 80...
Ja n'hem après d'allò.
Sí,
Espera.
Els mateixos fabricants tèxtils van vendre les seves fàbriques per fer pisos o per fer hotels o el que sigui.
No, però espera.
Es van transformar, eh?
Però un dia... El Fira industrial, no.
Un dia en parella va dir aquí a la tertúlia que quan van començar a sortir els Eroskis i els Carrefours i els Capravos i tot això, que ell veia que els seus mitjons posat al punt de venda, sí, estaven més baratos que el preu que ell venia en el majorista.
Sí, és així.
Això et va passar a tu, no?
Sí, sí.
Pues això és el que li passarà a comerciants i a productors de la zona amb l'Aldi. O sigui que al final faran dumpings de preus, faran polítiques agressives i rebentaran preus. O sigui, el que et va passar tu amb els mitjons...
Això ho faran igual, perquè els productes venen de fora. Per desgràcia, sí, ningú se'n va cuidar com era l'hora de la veritat.
Bueno, o sigui, pues tot això...
Cuidem-nos-hi ara,
I a part d'això, aviam, de botigues de gent de Calella que faci competència a l'Aldi, ben poques.
Que no és així.
És l'Aldi
el que s'hi fa la competència.
Gent de Calella que li faci competència a l'Aldi,
ja m'explicaràs.
Quan vagis a una papereria...
Que n'hi ha dues.
N'hi ha dues?
Sí.
Que n'hi haguessin una.
Que són les millors del món, eh?
N'hi ha dues, que són les millors del món, clar que sí. Clar que sí. Aquestes dues papereries, quan arribi l'època escolar i l'Aldi comenci a vendre llibretes a 30 cèntims i motxilles a 5 euros...
Que els altres no els hi venen. O sigui, tots els altres comerciants que hi ha, no ho fan.
Les dues papereries que hi ha aquí a Calella, dubto que venguin les llibretes a 30 cèntims perquè venen una mica més de qualitat que el que vendrà l'Aldi.
Sí, segurament.
Petit comerç ven qualitat. I et ven unes llibretes...
Quin petit comerç? Digue'm noms.
Les dues, bueno, doncs la Nogueres i la Papereria Roja.
No parlo.
Us deixeu una del carrer Sant Joan, doncs n'hi ha tres.
No, i el vaixell és veritat, també. I el carrer Sant Joan, jugaria al vaixell,
però
no?
Però el vaixell és més llibreria ara ja que papereria. Sí? Però sí, també,
clar, jo, petits comerços. N'hi ha molt parella, n'hi ha 400 i pico, no, aquí a Calella?
De papereries?
De comerços petits? No, de papereries, collons. En sèrio?
Peluqueries poder ser,
però... Però jo li vull agafar el fil en parella i no vull parlar més de l'Aldi, ja.
Aviam
si podem parlar de l'audiència pública l'altre dia.
Ara mateix.
Això no, sí, audiència...
Sí. Remata amb la de
l'Aldi. Jo, de veritat, és que això de les audiències públiques...
Pere, remata, mates.
I va ser horrorós.
Sí. Sí, de l'audiència pública.
No, de l'Aldi, no?
No, bueno, no,
de l'Aldi,
no? L'audiència, que després dius que haguem de plegar.
No, que pensava que volia dir alguna cosa més sobre això.
No, ja volia...
Doncs vinga, passa a palavra. Va, aquí comença.
No, jo dic això, que
audiència pública.
Jo recordo les èpoques de les audiències públiques que quan els fèiem, trobar un tema i era difícil, no? I ara...
Doncs mira que n'hi ha de temes, eh?
N'hi ha una borrada. Però aquesta, precisament, a mi, personalment, em sembla que no tocava fer-la. Per més ben preparada, que s'hagués decidit en el seu moment i que hi hagués un consens perquè aquest era el tema que s'havia de parlar, etcètera, etcètera. Però, home, jo crec que davant del que ha passat aquestes últimes setmanes es podria fer un canvi, diguem...
Totalment.
I parlar del problema que tenim ara i que tindrem en els futurs anys aquí a Calella i que et sembla que és molt més important i més greu que l'Smart City.
Totalment. Jo crec que ha vingut aquest tema a l'audiència pública perquè han guanyat algun premi, perquè fa relativament molt poc estaven al Fitur de...
Sí, alguna cosa d'aquest.
Sí, al Fitur, i estaven allà corejant-se amb gent que havia fet Smart City i van dir, buah, aquí podem fer un anunci guapíssim en forma d'audiència pública i podem anar allà i passar-nos dues hores...
No he escoltat el 100%, però va haver-hi alguna cosa interessant.
Dic que l'audiència pública, per mi, la lectura que em faig va ser avorridíssima, però exageradament avorrida, o sigui, poc interessant, i jo hi era, jo vaig ser un dels que estava allà xerrant, o sigui, avorrida, poc interessant, i més que crec que ells volien fer aquest anunci, o sigui, el govern volia fer aquest anunci de dir, mireu, nosaltres estem fent això arreu del món, i això és una... I com nosaltres no vam parlar de l'Smart City en si, perquè ells el que volien... O sigui, nosaltres vam parlar de l'Smart City en si, però ells volien parlar del DTI, de la destinació turística intel·ligent. Per això, en Torres i la Candini, en diverses vegades, diuen, és que aquí hem vingut a parlar de turisme intel·ligent. I nosaltres no volem parlar de turisme intel·ligent, perquè el turisme intel·ligent no l'entenem. No podem ser una destinació turística intel·ligent si no som una ciutat intel·ligent.
Fem una cosa, sentim el Ferran Muñoz, que és el tècnic de l'àrea de turisme, que va explicar una miqueta doncs, això de les destinacions turístiques, i després seguim parlant, per contextualitzar una miqueta, per posar l'audiència en solfa. Deia això Ferran Muñoz.
Un territori accessible per tothom, que fa ús de la innovació de tecnologia, garanteix el desenvolupament sostenible en les seves tres dimensions, econòmica, mediambiental i sociocultural, amb l'objectiu de millorar l'experiència del turista i la qualitat de vida dels ciutadans. Si bé és cert que hem tingut un principi que en certa manera ha regit tot aquest treball, és que difícilment l'experiència del turista pot arribar a ser satisfactòria si la qualitat de vida dels ciutadans de Calella doncs no ho és.
Era una miqueta l'explicació del tècnic,
sí, jo et tiraré pedres a la teulada, però és que no n'aprenem, eh? No n'aprenem. El turista que ve a Calella, o almenys el que jo veig que ve a Calella, en bona part, no diré que tot, però una bona part, és un turista jove que ve a la platja, que ve a emborratxar-se i que ve a passar-s'ho bé. I li importa un papino tota la resta.
Josep, alcalde, encara estem amb el turista que ve a emborratxar-se.
És que en tenim.
A l'audiència es va posar que només el 34%, sí senyor.
És la realitat que hi ha. La podem amagar, però és la realitat que hi ha.
Perdona que t'interrompi un segon de res, perquè però és només aquesta dada i ja està, la deixo. A l'audiència pública es va dir el 34%. Fardant, El 34% del turisme que tenim és un turisme familiar. Per estadístiques, ja, i l'altre 66% que és... el que està dient en Basart.
Jo passejo a l'estiu, el mes de juny, jo passejo pels carrers, per les zones turístiques i la Ria que passa, però bàsicament, i el que veig són joves. I veig joves fent cues per entrar a la discoteca. I els veig a la platja, allà clapats com marmotes o ficant-se vermells com una gamba. I a mi m'explicareu a quin turisme estem parlant.
Del que pot venir.
O del que sempre he criticat, de que els empresaris utilitzen, almenys una part, decideix que vingui.
Pues clar,
perquè quan jo venc, no té, jo si venc no... el llit a 10 euros, sí, què vols que vingui?
I segons quin llit no el pots vendre a 20 cents, perquè no pots vendre'l.
Però potser que fem un replantejament de
la defensa turística. I parlem dels que t'he de pagar.
Jo vaig alguna vegada i em van baixar bufetades per tot arreu, uns clatellots immensos, que de les 12.000 i pico places turístiques que teníem havien de baixar 5.000. I aleshores sí que pots enfocar en turisme de qualitat. I vaig rebre el que no està escrit. Jo callo, ja no dic res més, ja vaig dir una vegada i no tornaré a repetir-ho. Però
va ser molt valent, no sabia que havies fet això, eh? Sí, sí, això és de boig, eh?
Rebre, no
això,
només això,
de Calella, és de boig,
això. Vaig rebre
de
tota la comarca, vaig rebre de tothom. Vaig rebre de tothom, però és que però és que una reconversió és absolutament necessària. El Museu del Turisme, l'altre dia llegia, 26.000 persones han visitat els espais museístics de Calella. Escolteu, jo visc aquí al costat del museu, eh? Jo no veig cues, per entrar.
No. Quants han pagat d'aquests?
No veig ningú que entri.
El més visitat i amb dades de l'Ajuntament és el FARC.
El FARC,
sí. Perquè el FARC sí que ho entenc, que és un lloc maco, emblemàtic.
Jo, si em deixeu
dos... Però aquí baix...
Jo, si em deixeu dos minuts, m'agradaria fer una mica d'històric de lo que és la promoció turística de Calella, no? Però jo la vaig veure fa 15 anys en primera persona i ara vaig escoltant, no? Aquí Calella va créixer als anys 60 i 70, i va tenir molt d'èxit, sense cap tipus de regulació. Cap tipus de regulació ni urbanística, ni de producte, ni tal, no? Va arribar en vagó i va veure que es tenia que regular, no? I va ser el que va posar la primera pedra en aquest sentit. I també van ser els primers que van intentar moldejar un producte, no? I jo recordo les campanyes de fa 30, 25 anys, amb algun hi vaig participar perquè em cridaven. A la primera que jo vaig viure més en directe es deia Calella Activa.
Ostres, Calella Activa.
Sí, i posava molt en valor, i estem parlant de quan hi havia el Patronat Municipal de Turisme, que jo crec que va ser un error... va ser un error carregar-se el Patronat Municipal de Turisme, segons jo. Llavors, Calella Activa basava molt el producte, amb que Calella era un poble amb moltes entitats, de tipus cultural, i també amb el tema de deportiu. O sigui, ja s'estava parlant d'això, no? Molt incipientment i tal, no? Però és que justament el Patronat Municipal de Turisme, a part del sector turístic, hi havia les entitats, hi havia els clubs esportius, hi havia tothom, no? O sigui, era una manera de que el producte turístic passava una mica per les mans de tothom, tothom podia dir la seva, no? Després d'aquí, a cap de temps, pues potser intentant millorar la qualitat del turisme, doncs va entrar en el tema de Calella Excel·lència. Van canviar Calella Activa per Calella Excel·lència, no? I va coincidir en el temps en què es va fer l'ATC, l'Associació Turística de Calella, que eren bàsicament els hotelers, no? Després han incorporat més gent, no? Llavors, clar, aquí estem dient, no, deixem que el turisme el portin els hotelers. Dir que deixem que el turisme el portin els hotelers és el mateix que dir que la ciutat la portin els hotelers. Llavors, jo aquí penso que va ser un error. I va ser un error també perquè, d'alguna manera, es volia incidir en el tema de l'elitisme, no? O sigui, posem un tipus de discriminació que sigui que el que no tingui el poder adquisitiu, pues que no pugui arribar, no? I aquí una de les coses que hem vist en el poble que s'ha aplicat aquest criteri ha sigut amb el tema de les guinguetes, la gestió de la platja, no? Sí. Si tenim unes guinguetes de més qualitat, el turisme que no sigui de qualitat no vindrà a Calella. Bueno, potser el que no vindrà és a les guinguetes de Calella. Que potser és el que està passant, no? Llavors, doncs, d'alguna manera, i ara estem passant del Calella Excel·lència al Calella Intel·ligència. Destinació turística intel·ligent. Ho veig bé, perquè a lo millor, si som capaços de segmentar el producte turístic, pues incidirem en aquells punts de turisme que s'han de millorar o s'han de reforçar, no? Llavors, què està passant? Paral·lelament a tot això, els últims anys s'està concentrant el turisme en poques mans, cadenes hoteleres. I aquestes cadenes hoteleres tenen el seu propi pla estratègic. Llavors, em vas ara dir, no, és que quan jo vaig dir això em van trucar de Lloret i em van trucar de Malgrat. No, és que són els mateixos hotelers que estan a Lloret, a Malgrat i a Calella. Sí. Llavors, cada cadena d'aquestes té la seva estratègia. N'hi ha una aquí a Calella, que és molt famosa, que la seva estratègia és el producte del tot inclòs. N'hi ha alguna altra que es dediquen bàsicament a turisme jove, no? Llavors, clar, el pla estratègic de l'Ajuntament de Calella es desdiu del pla estratègic d'aquesta cadena. I aquesta cadena, quan està a Calella, aplica el seu pla, quan està a Malgrat, aplica el seu pla, i quan està a Lloret, aplica el seu pla. O sigui que, d'alguna manera, aquest pla turístic tindrà un resultat que ja veurem quin serà. No?
Igualment, qualsevol planificació que es faci té un tema, i és que al final qui decideix qui ve o qui no ve són els empresaris.
És el turista.
No, però els empresaris, almenys el model que tenim aquí bàsicament, consisteix que els empresaris pacten amb els operadors uns preus per als llits, i aquests operadors es queden als llits. I aquests operadors, aquests majoristes, moltes vegades, són els que fan les ofertes en els països d'origen d'aquests turistes. Clar, ells què fan amb aquests preus que ja han pactat amb els hotels aquí? Intenten encara baixar-lo més per tenir, lògicament, uns beneficis més alts. I al final què passa? Que acaba vinguent el turisme, no que volen els empresaris, sinó que el que volen els majoristes. I aquest ha sigut el procediment habitual durant gairebé tota la vida del turisme de Calella. Per tant, quan tu fas un pla estratègic, perquè vam viure el pla estratègic aquell, el pla d'excel·lència turística, us ho recordeu, per una banda anava a les administracions i quan parlaves amb els hotelers deia, no, és que jo ja he venut els meus llits per la temporada que ve, per tant, tot el que feu està molt bé, és molt maco, i a més a més hi posem ni un duro, pagueu vosaltres, o que pagui la Generalitat o que pagui l'Estat. Però al final els empresaris continuaven fent el mateix que sempre feien. Anaven al majorista, els hi venien els seus llits, i aquest majorista era el que s'encarregava de portar els turistes aquí.
I aquest majorista té uns productes...
Jo recordo el president del gremi, en Manel Vila, que no anava a les fires de turisme. I sempre m'ho deia, jo que haig d'anar a fer la fira de turisme. No vaig anar a fer res allà, perquè allà no venc res jo.
Bueno, Manel Vila també, l'hotel Vila, era un hotel molt familiar, bueno, de gent...
Sí, però ell era el president del gremi. No només de Calella, sinó del Maresme. I ell ho deia molt clar, i m'ho havia dit moltíssimes vegades, que ell no anava a fer res a les fires perquè no hi havia res a fer. Perquè el que feien era parlar amb els majoristes, independentment de les fires, i allà venia el producte.
Jo estic d'acord també amb el que deien. Jo vull treure alguns temes i lligat amb aquest, és que ara va acabar l'audiència pública dient per dues vegades, repetint-ho, dues vegades, crec que era el Rafael...
Sí, t'ho dic de seguida. No, Rafael González.
González, sí. Vale, perdó. El Rafael González, que deia...
De Vivencia al Value, no? Que és l'empresa...
Sí, crec que era sí, ell el sí, que ens deia que ara les dades serien públiques, que tot el que s'estava... que serien nostres, que només serien de l'Ajuntament, però que estava contemplat en un futur cedir-les o donar-les o vendre-les o això. Jo vaig preguntar si les nostres dades aquestes també es vendrien, perquè són dades de caràcter personal, i resposta jo no em vaig rebre, però bueno, allà posa que és un model de gestió mixt, és a dir, que tindrà l'empresa privada estarà veient aquestes dades i gestionant-les també d'alguna manera, i són dades que també són nostres, recordo. Jo tirar diversos punts de l'audiència pública. Un és que quan has posat el tall del Ferran Muñoz era, primer parlava de què pensen els turistes que estiguin bé a Calella, que siguin ben rebuts a Calella, i després els ciutadans podran estar bé. No, és primer els ciutadans estem bé i després els turistes ja vindran i estaran bé, però primer nosaltres. Amb l'enquesta, amb la mateixa intervenció de l'audiència pública, també els hi vaig fer que els turistes valoraven molt, molt, molt bé, una enquesta que havien fet a 73.000 persones, havien valorat molt, molt, molt bé, més d'un 8,9, crec, o un 8,6, el Far i Roca Grossa, vale? Dos atractius turístics nostres. I jo vaig fer la pregunta de si havien fet una enquesta a 19.000 calaienques i calaienques de què pensàvem del turisme d'aquí, dels turistes que venen aquí. Aquesta no l'han fet. Aquesta no s'ha fet. Aquesta no s'ha fet. I després, i per últim, ja està, dir que sí, que els hotels estaven ben valorats, que els restaurants estaven ben valorats, però que els nostres atractius, és a dir, el nostre patrimoni, no era el de menys valor de tres ítems que es valoraven en una presentació que vam posar allà, en un PowerPoint. El que menys es valorava són els nostres propis atractius. I Calella en té, d'atractius?
Sí, però és que
Calella en té.
El producte que es ven no és aquest, és el producte de sol i plat, sí. I de discoteca de la nit.
Perquè podríem vendre'l també.
Però jo sí que li dono un valor a la destinació turística intel·ligent. Primera, perquè és posar-nos al dia amb Calella Activa. Feien uns pòsters i els penjaven a les recepcions dels hotels i a les agències de viatges, i es feien díptics i tríptics i es repartien per tot arreu. Clar, tot això ja no serveix. Ara tenim que anar, ens hem de moure en altres àmbits, no? I això és molt important. Però el valor que realment li dono a la destinació turística intel·ligent és si això serveix de punta de llança per acabar sent un smart city. O sigui, no, no per la banda del turisme, sinó per la banda de telecomunicacions i tot, per tot aquest tema. Perquè si això ens serveix per aplicar-ho a tots els àmbits, pues, bueno, ja benvingut sigui, no? Per explicar-ho d'una manera que ho entengui tothom. En aquests moments hi ha wifi obert a la Riera i a la platja.
I a la platja, sí.
Vale. Mm-hmm. Per això és una destinació turística intel·ligent. Si fem un smart city, que hi hagi wifi obert a tot el poble.
Mm-hmm. És que mira, el que estàs dient, Lluís, és primer posem els fonaments. I els fonaments és l'smart city. Vale. Després l'altre serà el turisme intel·ligent.
Vosaltres jo crec que
els
gent...
fonaments és l'smart city.
Ho fem al revés.
Creieu... És això. Quanta despesa venen els 12.000 llits aquests que hi ha? Quina despesa d'aigua fan? Despesa enorme d'aigua fan? Però si tu, en més de fer una destinació turística intel·ligent, primer fas un smart city i el que dèiem, aquestes aigües, tens un sistema de canalització i de reaprofitament que estigui ben fet, això és smart city i llavors és una...
I saps el que és smart city, que és un tema tan antic que és des del primer dia que va aparèixer el turisme, que és el finançament dels municipis turístics. Ara no se'n parla, jo quan estava d'alcalde...
Sí, que se'n parla, el que passa que està cansat que ningú li foti cas.
No, no, però és que jo recordo que a aquella època va haver un moment que va haver un boom d'aquesta situació, de dir, bueno, és que les ciutats que som turístiques ens dèiem un finançament extraordinari, perquè hi ha una època de l'any, el que ja passem ara actualment dels 19.000, passem pràcticament als 25.000 persones que vivim aquí. Aleshores, tota aquesta diferència de finançament que ens provoquen aquests visitants, ens l'hem d'assumir nosaltres amb el nostre pressupost de la gent de Calella, i ja està. Escolteu, recordo que l'Estat va treure una normativa que definia quines eren les ciutats turístiques. I vam desaparèixer tots els de costa. No va quedar ni un. Ni un en va quedar. Perquè ficaven a partir de 100.000 habitants. Fantàstic, tu. Sí, les ciutats turístiques són les que tenen més de 100.000 habitants. Molt bé. Clar, automàticament, tota la costa catalana desapareixia. Ja no eren ciutats turístiques. No, per tant, ja no hi havia finançament. A Barcelona, sí.
Aleshores, ciutat turística és que t'hi peles, perquè la Roca del Vallès no era pas ciutat turística, li van fotre un centre comercial il·legal, construït il·legalment en uns terrenys il·legals que no es podia construir, de capital americà, no? Em sembla que és. Li van fotre allà pasta per un tubo i la Roca del Vallès té el títol de municipi turístic, ara, eh?
Perdona, tu saps els autocars que hi porten?
Potser 6 milions de turistes.
Ja voldria una roca. Potser que fem menys polígonos industrials aquí, però ja fiquem una roca aquí.
Potser van equivocar.
Escolta'm, que tenen la seva pròpia flota d'autocars.
Sí.
Poca broma.
I helicòpter.
Ah, sí?
Sí.
Helicòpter?
I heliport.
Això ja m'ho havia perdut, carai. Digues per ella.
Clar, que potser amb això de la roca van quedar sorpresos i pensava que era la roca de la cabra. Sí. La roca sembla que fa mar i es van equivocar.
Va, acabem mates.
Sí, com sigui.
Jo només volia fer també una coseta.
Una puntualització de l'audiència pública, que és el tema de la Candini Mantejada. No, que sempre porten un pique personal.
Uau,
que jo crec que es retroalimenten.
Estava defensiu l'alcaldessa.
Sí, molt, completament. I al final, la Candini el que fa és vendre el producte, no? És vendre Calella com a marca. Clar, la línia entre vendre el producte i vendre la moto és molt fina. I llavors en Tejada li està dient que està venent la moto i estan parlant dues cares de la mateixa moneda. O sigui, la Candini ens explica la part bona del turisme i en Tejada ens explica la part real del turisme, no? La temporalitat... I els dos, cap dels dos diu una cosa que no sigui, l'únic que passa que un ven la seva moto i l'altre ven la seva moto. Una va en moto, l'altra va en sidecar.
No, que és, ja per acabar.
Jo només volia dir que sempre que hem demanat... L'altre dia vau portar en Givert...
Sí, demà portem en Núria Freixas, per cert,
sí,
eh?
Sí, ho sé. Ja li fotrem canya, també. Però vau portar en Givert la setmana passada i va dir que nosaltres no érem una població, que no era just rebre finançament i gestionar un poble com el de Calella pensant que érem 19.000 habitants, perquè no era cert, sinó que teníem...
A l'estiu...
És que m'ho ha recordat, gràcies a en Basar, perquè m'ho ha... 19.069 censats.
És que són 22 o 23, potser.
Per això, i és que m'ho ha recordat ell, li dono gràcies, però és que nosaltres hem demanat sempre en el ple que es faci un ple mensual, perquè no som 19.000 habitants. A partir de 20.000 se n'ha de fer un cada mes.
I
ens diuen, que no.
Però
ens diuen
que no, sempre. No hem arribat encara als 20.000, no?
No, però és que realment tenim.
Perquè realment sí, perquè les targetes sanitàries ho diuen. Les targetes sanitàries ens situen entre 22.000 o 23.000.
I que gestionem un poble de més de 19.000 persones. Si tu fas la mitjana durant tot l'any, no pot ser que nosaltres estiguem gestionant plens a 19.000.
Jo entenc que els que estan a l'oposició vulguin més plens. Cada setmana, si pot ser, perquè si no, no surten, saps?
Bueno, va, Mata, s'acaba. Acabem. És que estem fora de temps.
Sí, un segon només. En Gibert va venir a parlar de taxes i de fer una comparativa a Calella Pineda amb dues taxes. La plusvàlua és molt més cara a Pineda, a Calella és barata, però, per exemple, les taxes d'escombraries són molt més cares a Calella que a Pineda. La taxa d'escombraries es paga cada any, la plusvàlua es paga quan vens una cosa.
Sí.
Llavors, clar, potser s'hauria de repensar tot, de repartir millor qui paga, no?
I s'hauria de repensar també les maneres d'explicar les coses.
Escolta,
així estan ben explicades.
Acabem, que no hi ha manera de parar-vos de vosaltres, eh?
No, ja t'ho vam dir la setmana passada. En dues hores també ens farem sortir. Lluís
Matas, Josep Casares, Josep Maria Parella, gràcies.
Adéu-siau.
Digues.
Que t'ho vaig dir el primer dia.
Digue'm.
A mi em sembla que és una mica d'equivocació fer tertúlies d'aquest tipus que semblen el ple bis.
El ple bis.
Sí, però aquí no votem.
Bueno, aquest és millor que l'original. Aquest és millor que l'original.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat. Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Prepara't. Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Inlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Inlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Recte final de la ciutat amb la Dolors Lleuri, ara com sempre a aquesta hora.
Bon dia,
Dolors. Amb l'avanç de l'informatiu de la una.
Vinga, doncs avui parlarem del coronavirus.
Ja sabem que...
Sí, ho portem arrossegant uns quants dies. La setmana passada ens sorprenia molt, veritablement, que s'haguessin acabat totes les mascaretes a les farmàcies de Calella. Avui a l'informatiu sentirem el testimoni del Manuel García. Ell és un maresmenc, un seguidor d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió, que durant el cap de setmana ha estat comentant totes les notícies del coronavirus, perquè ell viu i treballa a Xangai.
Ah, mira.
Que és... perquè ens fem una mica la idea, està a uns 800 quilòmetres de Wuhan, que és... ja sabeu, a l'epicentre, doncs, d'aquest virus. Diríem que està a una distància, per exemple, de Barcelona a Madrid, no?
Més o menys.
Sònia? El que passa que, clar, allà les distàncies doncs semblen molt més curtes. Diu que ell, allà on, allà on viu, doncs també les autoritats han decretat mesures molt estrictes per evitar el contagi dels virus, que fins i tot la seva empresa, allà on ell treballa, i treballa per una empresa de fabricació de components per l'automòbil, és una empresa catalana establerta a Xangai, que la seva empresa ha hagut de tancar perquè així ho han decretat les autoritats. Diu que hi ha restaurants tancats, els cinemes estan tancats, moltes empreses estan tancades, i que tot plegat és per evitar que hi hagin espais on hi hagi acumulacions, que serien els llocs més propicis per on es podria escampar aquest virus. Ell ara aquests dies està aquí, a Sant Cebrià, ha tornat a casa uns quants dies, perquè l'empresa ha tancat i abans de ser allà, doncs, ha decidit quedar-se uns dies aquí a Catalunya, ben a prop nostre. I diu que li ha sorprès aquesta alarma, aquesta histèria, diu, que hi ha aquí per un virus que realment està sent molt, molt incisiu allà a Wuhan, al territori, a la Xina, però que aquí, vaja, que hi ha tants casos com
que hi ha més casos de la grip habitual.
Exacte,
molts
i
més.
Diu que li sorprèn aquesta histèria que hi ha aquí, i que, vaja, que sabia que la setmana passada nosaltres dèiem justament això, que s'havien acabat les mascaretes, sí. Deia que la seva mare, a casa seva, estaven molt preocupats pel fet que ell pogués ser allà. Realment diu que no n'hi ha per tant aquí, però que allà sí que realment hi ha molta i molta, molta i molta preocupació. És un seguidor de Ràdio Calella Televisió, doncs, que s'ha posat en contacte amb nosaltres i escoltarem el seu testimoni. És el Manuel García. Aquest cap de setmana també hem sortit al carrer per preguntar a la gent de Calella si estaven espantats o no, si els preocupava o no el coronavirus. I diríem que està força repartit entre els que sí que n'estan i els altres que, vaja, que justament es refereixen a la incidència que té molt més alta la grip, o de com les autoritats sanitàries estan pendents i controlant qualsevol sospita de casa. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap, al conjunt de l'estat espanyol ja sabeu que hi ha aquest ciutadà alemany que el tenen aïllat allà en un hospital de la Gomera, però que en principi que sembla que evoluciona favorablement i ja en les últimes hores no presenta símptomes. Avui també a l'informatiu explicarem que els pressupostos, el projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2020 preveu una inversió de 725.000 euros per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Ja sabeu que és aquest consorci sanitari que gestiona l'Hospital de Calella, també el de Blanes i altres dispositius, com per exemple el CAP de Calella. Doncs bé, el govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i així ho han pactat amb els comuns, preveuen destinar una partida d'inversió de 725.000 euros sense que s'hagin donat detalls en què destinaran concretament aquesta partida important per al Consorci Sanitari de la nostra regió. Uns pressupostos que ja s'han començat a tramitar. Ara hi ha tot aquest llarg procés de presentació d'esmenes per part dels grups, votació, debats i una aprovació definitiva que es preveu pel pròxim 18 de març. Avui és el primer dia en què s'han incorporat els nous assessors de l'Ajuntament de Calella. Lucía Sánchez en l'àmbit de l'habitatge i Sofian Larussi del govern, del Transparència i Govern i Relació amb els partits de l'oposició. Atenció, perquè aquesta nit aquesta casa els oferirà en directe la retransmissió de la gala de la capital catalana de l'esport, amb la qual Calella s'acomiada d'aquest títol, d'aquest any de celebració. I, vaja, jocs florals.
Molt bé. A partir de la una.
Ens fan olorar una mica la primavera i ens agrada molt això de començar a parlar de jocs florals, Sònia?
I tant. Gràcies. Dolors. Les dones de l'informatiu a partir de la una. Acabem la ciutat d'avui amb música d'Aretha Franklin, aquesta dona que es convertia en la primera dona que entrava al Saló de la Fama del Rock tal dia com avui de l'any 87. Demà tornem a partir de les 10 amb una entrevista a la regidora de la CUP, Núria Freixas. Que passeu un bon dilluns. Adéu-siau, fins demà.